Començarem, abans de començar, perdó, d'obrir la sessió d'aquest ple ordinari, farem un minut de silenci per l'estavellament de l'avió als Alps i donat que estem en 3 dies de dol oficial. Per tant, prego a tothom que es posi dempeus pel minut de silenci. Gràcies. Sobre la sessió d'avui 26 de març de 2015, amb el primer punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 2 de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2015. Torn de paraules pels grups, per si hi ha esmenes. Senyora Núria García, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. En el punt 1, concretament en la pàgina 5, li indicaré la línia al senyor secretari, a la línia 7 hi posa decidir en quins programes diners i hauria de posar decidir en quins programes s'hi destinen diners. Faltaria incloure-hi s'hi destinen. Gràcies.
Hi ha alguna qüestió més?
Hi ha una cosa.
Senyora Sigarrigó.
De sort recordar que les sigles del nostre grup són SIGG.
Alguna esmena més a l'acte? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor d'aprovar l'acte? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada l'acte per unanimitat, amb 19 vots favorables i una abstenció.
Si els sembla els portaveus... Sí, alguna qüestió? No. Si els sembla els portaveus, el següent punt, que és una qüestió que ha portat directament la intervenció general, donat que el senyor interventor encara no ha arribat, si els sembla el saltem i procedim endavant amb l'ordre del dia, i si després, doncs, quan arribi la senyora interventora, el recuperarem. Per tant, passaríem al punt 1.1.2.1, que és l'aprovació, si s'escau, dels expedients de modificació de crèdit del pressupost 2015, número 0302, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des del grup hem observat que el programa 23.111 uns fons que hi havia per altres despeses diverses i el fons de contingència social extraordinari s'utilitzen pel contracte de servei d'ajut a domicili. Quan vam preguntar-li al regidor de Benestar ens va respondre que la situació era més greu de la que s'havia calculat inicialment i que calia fer aquest esforç. Nosaltres volem recordar que en el seu moment des de la CUP vam proposar la creació de fons de contingència social, com bé es va fer, com vam arribar a l'acord, però també vam demanar un augment de la partida pressupostària de benestar social i de benestar i família d'un 20%, cosa que al final no va acabar sent així. En tot cas, veient com està la situació a març de l'any, seria el tercer, acabar el primer trimestre, demanaríem que es fes un esforç de revisar una mica les dades i mirar si calgués fer alguna modificació més de crèdit per arreglar aquesta situació, tenint en compte que si no s'arregla en el proper ple podríem trobar-nos en una situació que s'allargués, depèn del que trigui, en formar-se un nou govern. Doncs miraríem que es fes com a mínim l'esforç de tornar a estudiar a les partides de benestar social amb les noves dades que veiem aquí. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Adrià Pet. Recollim la proposta, efectivament, doncs perquè no hi hagi cap entrebanc que pugui dificultar l'execució, per exemple, del que diu aquí, no? Que és del servei d'ajut domiciliari que es presta des de l'Ajuntament. Ho apuntem doncs, per revisar-ho, per fer-ho. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente, endavant, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Sabem que és potestat del govern el fet de modificar, fer les modificacions de crèdit que consideri pertinents, però sí que ens ha estranyat un tema i el voldríem comentar. Veiem que es destinen a polítiques de joventut, al voltant no exactament, 10.235 euros que parteixen, que surten d'altre personal temporal de les vies públiques. Ens agradaria saber ben bé per què hi ha hagut aquest canvi, tenint en compte que fa molt poc que hem aprovat el pressupost municipal, i per tant aquesta modificació. Aquesta seria la primera pregunta. I de l'altra, de promoció cultural, veiem que passen 8.400 euros d'activitats culturals de teatre a la subvenció de joventuts musicals de l'any passat. Voldríem saber també per què aquestes alçades es fa compliment d'aquesta subvenció i no abans si són del 2014. Moltes gràcies.
Sí, hi contestarem. Senyor Magí Mirall o senyora Mireia Rossell.
Sí, referent a aquests 8.000 euros de joventuts musicals, va ser un problema que va haver-hi a l'hora de justificar el 40% del conveni de joventuts musicals. El fet que va portar no poder tancar aquesta justificació el 2014 i estan en procés d'arreglar tots aquests tràmits, doncs la proposta que se'ns va fer des d'intervenció és poder passar aquests 8.000 euros al pressupost del 2015 perquè Joventuts Musicals no perdés aquests diners. Per tant, la idea és que aquests 8.000 formen part de la subvenció que hi havia concedida en el 2014, no és cap increment.
Moltes gràcies, senyora Rossell. Senyor Mirall, l'altra qüestió que referia el senyor Ricard Vicente, si la vol repetir, que era la qüestió de retribucions de personal, oi?
Exacte. De la que et referia abans de personal, en els programes 15-320 i 33-711 es destina a polítiques de joventut, instal·lacions d'ocupació, temps de lleure, retribucions bàsiques de personal a joventut, que a la vegada es treuen d'altre personal temporal de vies públiques. Volíem saber aquest canvi que es deu, tenint en present que en tan poc temps del 2015 hi hagin d'haver canvis de personal en aquest sentit.
No, Mirall.
Sí, aquest tipus de canvis es fan quan es traslladen persones entre departaments. Llavors, el cas concret és que hi ha un trasllat cap a joventut que s'ha efectuat fa molt poquet i s'ha de fer doncs, l'ajust pressupostari perquè consti una despesa major a joventut. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies. Més intervencions sobre aquest punt de la modificació de crèdit? Si no hi ha cap més punt, més intervenció, passarem a la votació. Vots a favor de la modificació de crèdit? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 10 vots a favor i 11 abstencions.
Passem doncs a recuperar el primer punt, que és el donar compte de l'informe de control financer 1-2015 corresponent a l'arrendatari de les instal·lacions del Consorci del Club Natació de Sitges per l'exercici 2013 i el primer semestre de 2014. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pep.
Bé, gràcies. Des de la CUP, després de valorar l'informe i després de veure sobretot les correccions fetes al final per intervenció, veiem una situació que bé, ens dona a entendre, i a més com les modificacions de legislació que hi ha respecte a les entitats municipals, farà molt difícil, per no dir impossible, complir el projecte que hi havia inicialment sobre el tema del Consorci. Nosaltres en el seu moment ja no vam veure gaire clar aquest projecte, que al final ha estat un forat econòmic important per l'Ajuntament o una despesa, com ho vulguem veure, a més lligat a que la seva competència directa, però d'alguna manera, seria la piscina municipal, que també arrossega certes problemàtiques. I creiem que és important que en el futur ens posem una mica tots d'acord en quin objectiu volem fer tant amb el tema del Consorci com amb la piscina municipal, perquè les dades fan pensar que aquí ens podem fer mal econòmicament. Llavors, que havia de fer això, fer una petita reflexió sobre aquest tema. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pep. Més intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha cap més? Doncs passaríem al següent punt, que és donar compte, si s'escau, de l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al manifest del Dia Internacional de les Dones. Senyor Marc Martínez, teniu la paraula.
Sí, va ser un manifest que es va aprovar en primera instància a la Junta Local de Govern i que venia preparat o diríem, acordat per totes les forces polítiques catalanes, Diputacions, Generalitat, associacions municipalistes, tot. Per tant, vam creure que era el principal, es va aprovar i es va llegir el dia doncs, que corresponia amb tota la solemnitat, havien invitat a tota la gent, diríem, propera a la qüestió de la igualtat dels dones i tal, i va anar bé, va anar bé. Va ser un... Podríem parlar de tot el que es va fer, però no és el cas, ja ha passat. Estem contents des de l'Ajuntament de la participació de les 22 o 23 entitats que van col·laborar en fer coses i sobretot de la participació del jovent, dels instituts que van col·laborar fent curtmetratges sabrosíssims. I això és pedagogia pura, però de la més xula que tenim. Amb això vam quedar molt contents i vaja, en fi, des de l'Ajuntament diríem bé, vam admetre molt la participació de totes aquestes entitats que realment van col·laborar molt bé com cada any, no? I res més. No hi ha.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. No hi ha cap paraula demanada. Passem al següent punt, que és l'aprovació definitiva, si s'escau, de l'ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cannabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Sitges i de les al·legacions presentades. Senyor Jordi Mas, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. El que fem aquí és portar ja aprovació final, per entendre'ns, el text de l'ordenança d'associacions canàbiques que, com recordaran, vam aprovar inicialment amb el ple del 26 de gener d'aquest any, el primer ple d'aquest any. Després de rebre de les al·legacions i de la feina realitzada pels tècnics de la casa, en el marc també de la comissió d'estudi de l'ordenança que es va aprovar per aquest fi, s'han presentat durant el període d'exposició pública 5 al·legacions, o 5 més, no, o sigui, hi ha hagut 5 institucions, 5 entitats que han presentat al·legacions, que són, les diré perquè sempre realment va bé fer esment de la feina i de l'esforç de la gent en preparar aquests documents, la comunitat de veïns de Sant Bartomeu, l'Associació Terapèutica d'Investigació Canàbica TIC, l'Associació Pro Cannabis del Garraf, l'Associació Canàbica La Crem i la Federació de les Associacions Canàbiques Autorregulades de Catalunya, la FEDCAT. Després de l'estudi de les al·legacions i de la reunió de la comissió, la proposta que portem aquí com a ordenança final, com a text final per a l'ordenança, és estimar parcialment algunes de les al·legacions presentades per l'Associació Terapèutica d'Investigació del Garraf ATIC, per l'Associació Pro Cannabis del Garraf i per la Federació FEDCAT. I desestimar també íntegrament les al·legacions de la comunitat de propietaris de Sant Bartomeu i de l'associació canàbica La Crem. En definitiva, el contingut de les canvis, és a dir, quina és la diferència del text que es va aprovar al gener a la diferència del text que s'aporta aquí, bàsicament són les següents. En primer lloc, donat del fet de que en l'interim de la tramitació des de l'aprovació inicial a l'aprovació final hi ha hagut per part de la Generalitat l'aprovació de la resolució de 15 de gener pel qual s'aproven els criteris en matèria de salut pública per ordenar les associacions canàbiques i els seus clubs socials a l'entorn dels ajuntaments, com que això no havia passat quan es va redactar inicialment i en l'exposició de motius posava que no hi havia regulació, doncs s'ha modificat per tal de que realment es reculli el que realment existeix i també a la vegada s'accepta, s'estima l'al·legació de l'Associació Programers del Garraf que ens feia aquest esment. El segon canvi important ha sigut l'article 7.1, en el qual recollim l'al·legació novena de la TIC i l'al·legació també que presenta la FEDCAT en el sentit de l'entrada i permanència en el local. Es deia inicialment que l'entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per a les persones associades. Aquí, per fer-ho més, per evitar qualsevol problema i donar seguretat jurídica a tothom, es fa una proposta d'esmena en el sentit de dir l'entrada i la permanència serà únicament a les persones associades, evidentment llevat del personal de manteniment, de neteja de les instal·lacions, llevat inclús de professionals externs en qualitat de ponents, educadors, conferenciants que pugui saber en algun cas, alguna activitat, algun servei, fins i tot de reducció de riscos. En definitiva, s'assimila amb la llei del tabac i s'haurà de descriure exactament els horaris i el protocol a seguir per aquest tipus d'accés de persones que no són associades. En el tercer lloc, s'estima una al·legació de la FEDCAT que orienta o que proposa, en definitiva, fer referència al manual de bones pràctiques que des de la mateixa federació han elaborat, també que consideren no vinculant sinó orientatiu. Llavors, en definitiva, per no fer-me molt llarg, l'article ara quedaria així. L'article 9 quedaria els clubs i associacions de cannabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròfiques legalment permeses que generen dependència, cannabis o altres, tal, hauran de respectar la legalitat i normatives vigents i se'ls recomana regir-se per algun dels manuals o codis de bones pràctiques desenvolupats per les dues federacions d'associacions canàbiques de Catalunya o entitat que, en el seu cas, les substitueixi. Així, en definitiva, donem més marge, per dir-ho així, de seguir un o altre manual que pugui ser d'interès als associats, no? a les entitats. El quart canvi que s'ha fet és s'ha afegit un nou paràgraf en el cas, sobretot, de la disposició transitòria, i crec que això realment és molt important, que ve a recollir l'esmena vintena de l'Associació de Procannabis del Garraf. En definitiva, diu així, afegim aquest paràgraf a la disposició transitòria que diu el següent. Si s'acredités la impossibilitat del compliment de tots els requisits tècnics exigits a la present ordenança per part d'algun d'aquests locals prèviament autoritzats per l'Ajuntament i en funcionament i dels que hagin presentat els preceptius règims de comunicació i que resten suspesos per l'acord de la Junta de Govern local de data 9 d'abril de 2014, s'admet que l'activitat es pugui traslladar a un altre local que sí els compleixi, encara que la seva nova ubicació sigui incompatible amb el règim de distàncies previst a l'article 5.2 i 5.4 de la present ordenança, sempre que l'activitat no s'aproximi més del que ja està als centres educatius i sanitaris definits a l'article 1.b. El termini per aquest trasllat serà de 7 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança. En definitiva, el que pensem, el que creiem, i la comissió així ho opina, que s'ha adoptat una solució, jo diria, que respon a el que dèiem el primer dia que ho vam presentar. Per una banda, respon a donar seguretat jurídica a les entitats, a les associacions, perquè davant d'aquesta manca genèrica de reglamentació doncs, tinguin realment algo fixo i concret a el que pugui acollir-se i, per tant, sobretot amb aquesta ampliació de la disposició transitòria, se'ls dona una certa opció a poder, diguéssim, complir realment tots els criteris tècnics que s'han desenvolupat a l'ordenança. I, sobretot, com és normal, amb el segon enfoc que sempre hem dit, donar, diguéssim, tota la garantia als veïns d'aquestes associacions de que, evidentment, tots aquests criteris tècnics han de ser per minimitzar o impedir a zero totalment qualsevol impacte negatiu de l'activitat de l'associació sobre les seves cases, sobre les seves vivendes. També voldria fer aquí esment en concret de l'aportació que va fer el partit de la CUP en el dia de l'aprovació inicial i que també es va reflectir el tema en la comissió informativa en el tema de l'associacionisme d'aquestes entitats de gent que no són consumidors. Com que en aquell moment de la primer debat no estava vigent encara, no teníem sobre la taula la resolució de la Generalitat, bàsicament el ple va ser el 26 i això va sortir publicat el dia 29, per tant no teníem aquesta reglamentació aprovada. El que sí que el decret aquesta resolució de fet del Departament de Salut identifica, en certa manera, això que dèiem nosaltres, no? que els socis, és a dir, els que accedeixen als locals han de ser socis i els que són socis han de ser, diu la Generalitat, els criteris d'accés, ser consumidor o consumidora habitual de cannabis. Per tant, entenem que reflectim, en certa manera, el que ja diu la Generalitat en aquest punt i mantenim, en certa manera, el criteri que ens ha fixat en aquest cas l'administració catalana. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Senyor Adrià Pet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Ara sí, no? Bé, des de la CUP hem valorat l'ordenança municipal i la veritat és que després d'analitzar-ho bastant i analitzar la llei catalana entenem que no calia fer aquesta normativa. Entenem que amb la normativa d'activitats i llicències, amb la normativa que té la Generalitat, això el que únic que fa és restringir més encara la possibilitat de crear aquest tipus d'associacions, entrant una mica en una dinàmica sobre les drogodependències que passa més per la repressió que per la pedagogia, entenem. Per tant, des de la CUP entenem que no calia fer-la, que l'únic que comportarà és ofegar més aquestes entitats i, a més, seguir tractant el tema de les drogodependències d'un punt repressiu i, a més, només sobre certes drogodependències, doncs el nostre vot serà negatiu. Gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Més intervencions? Senyor Ferran Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. En continuació de la nostra proposta en l'últim ple, quan parlàvem d'aquest punt, el Partit Popular ja votava en contra i en aquest moment bueno, hem vist que la seguretat jurídica, que com bé també remarcava la CUP, ja se cobria en su pràctica totalitat des de la normativa autonòmica, des de la Generalitat, así lo hemos constatado con nuestros servicios jurídicos y es cierto, y así se está implementando en muchos de los ayuntamientos, no solo del resto de Cataluña, sino de nuestra comarca, el que se cubran algunas lagunas dentro de esta regulación. Por lo cual, vistas las alegaciones que se han presentado en las diferentes entidades, clubes sociales y asociaciones, lo que hemos entendido ha sido insuficiente el consenso al que se ha llegado. Hemos estado hablando con ellos y no se ha llegado a ningún acuerdo de consenso que hubiese encontrado aquel equilibrio entre la defensa por el interés público de nuestros vecinos y así como el interés por proteger a estos asociados de las entidades que en su caso representan más de 3.000 asociados en nuestro municipio. Por lo tanto, el Partido Popular, una vez más en este caso, votará en contra. Gracias.
Gràcies. Més intervencions? Senyora Núria García, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tal com vam fer en l'aprovació inicial d'aquesta ordenança, el nostre grup hi votarem a favor. Actualment, ja vam dir que ens trobem, continuem estant en un buit legal, donat que no existeix cap llei ni de nivell estatal ni autonòmic que reguli aquesta normativització, i ja vam fer les nostres aportacions a la comissió de la redacció d'aquesta ordenança. Creiem que aquesta ordenança contempla tots els criteris en matèria de salut pública que ha fet el Departament de Salut i ha elevat al Parlament de Catalunya, que ha estat aprovat recentment, com ha dit el regidor Mas, el 15 de gener en forma de resolució, i sí que discrepem de la CUP en el sentit de que creiem que aquesta ordenança és necessària perquè ens permetrà regular criteris d'obertura, horaris, ubicació, publicitat, que si no ho tinguéssim no quedaria regulat. Per tant, el nostre suport i votarem a favor. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Senyor Carretero, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Forns. El nostre grup Populars de Sitges, doncs sí que recolzarà aquesta ordenança perquè contràriament al que aquí comenten altres regidors, doncs sí pensen que era necessària aquesta normativa. Així ho van dir a l'anterior ple, en el qual es va aprovar inicialment, i crec que bé s'ha fet un esforç per parlar de la comissió dels tècnics per intentar quadrar les al·legacions que presentaven diverses entitats i associacions inclús procanàbiques, no? I de fet s'han incorporat aquestes esmenes i a més d'una transitòria també molt important perquè s'adecuïn aquestes associacions a la vigent o que quedarà vigent reglamentació a partir d'aquest ple, i per tant el nostre vot serà favorable i positiu. I a més, el que s'ha de dir és que aquest dictamen, pel que s'ha vist, quedarà aprovat per un gran consens i representat per aquest ple de l'Ajuntament. O sigui que no entenc les paraules d'alguns dels regidors que diu que poden dir o que volen dir que no s'ha arribat a un consens. El consens serà representat precisament per la votació que es farà en aquest ple de l'Ajuntament i que s'aprovarà per una gran majoria. Doncs únicament hi haurà dos regidors que no aprovaran aquesta ordenança tan necessària i que velarà per la salut del nostre poble i dels nostres joves. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Alguna intervenció més sobre aquest punt? Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batllà. Contestant al regidor de la CUP, miri, senyor Pet, realment, clar, si realment no calgués regular municipalment allò que està regulat o allò que no està regulat, no faríem res, no faríem cap ordenança, perquè tot hi ha una regulació i en les coses que no hi ha regulació, si vostè diu que no caldria ordenar res des del municipi, doncs no sé què faria l'administració local, perquè si realment no cal que fem ordenances de l'administració local, no entenc realment aquest raonament seu. El que deia la senyora Núria García té tota raó, precisament perquè hi ha aquest buit legal, perquè hi ha un moviment d'impàs que no hi ha suficientment seguretat jurídica per ningú, doncs precisament per això ho fem, perquè la iniciativa municipal el que vol és, punt 1, preservar el descans i la garantia de benestar dels veïns, primera cosa que tot, i punt 2, donar a les entitats, tenir un document, una cosa absolutament oficial de saber a què tendre's per desenvolupar la seva activitat en aquest municipi. Més fàcil que això no l'he de dir. Evidentment, si vostè em diu que així s'ofega les entitats, evidentment no és el nostre objectiu. El que sí que li dic és que el nostre objectiu prioritari és garantir el benestar dels veïns, i això serà sempre el nostre objectiu prioritari. Que s'ha de fer per posar uns requisits que els que fan activitats econòmiques i no econòmiques no impactin sobre els descans, doncs s'ha de fer així. Per què? Perquè resulta que la realitat és que els veïns es queixen. Això, la realitat és que els veïns es queixen d'aquesta activitat. Per tant, la iniciativa municipal ha de fer posar les coses al seu punt, ordenar l'activitat i fer que es compleixin unes condicions tècniques perquè puguin fer l'activitat sense molestar els veïns, que això és l'objectiu. El regidor Llompart deia l'acord de consens. Mire, jo crec que precisament quan es presenten al·legacions d'una banda dient que és una ordenança molt fluixa i d'una altra banda dient que és una ordenança molt forta, resulta que un pot pensar que està al terme mig, perquè si hi ha gent que diu que encara ens hem quedat curts i hi ha gent que ha dit que ens hem passat, doncs serà que ens hem quedat a un punt entremig, quan també fins i tot hi ha hagut alguna de les associacions que també els ha semblat molt bé aquesta ordenança. Per tant, jo crec que el consens 100% amb tothom és impossible i per tant hem trobat un punt intermig que permet el que deia abans, superar el buit legal d'una seguretat jurídica i per una altra banda garantir el descans dels veïns. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Adrià Pet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. El senyor Jordi Mas té una capacitat per fer reduccions a l'absurd espectacular. Vull dir, no, jo no he dit que no vulgui que es legisli sobre res. Vull dir, vostès volen que no legislin sobre res i quina feina faré? No, vull dir, no diem això. I a més li dic que no hi ha normativa per legislar sobre el dret a descans dels veïns. No existeix aquesta normativa. Oi que sí? Vull dir, si em posa l'exemple bàsic, que és el descans dels veïns, ja existeix una normativa per això. Vull dir, clar, òbviament que hi han d'haver-hi. Vull dir, però no dic que no vull legislar res. Perquè en certs moments considerem que en certs aspectes es pot sobrelegislar. O considerem que sobrelegisla. Per certs aspectes, per molts altres no tant. Però bueno, vull dir, no faci la reducció a l'absurd perquè jo no he dit això. Vull dir, gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Més intervencions? Senyor Mas? Per al·lusions.
Sí, senyor Pets, si hi ha una normativa de circulació, per què l'Ajuntament ha de tenir una ordenança de circulació, segons el vostre seu raonament? Doncs el mateix, l'Ajuntament ha de fer les ordenances que creguin necessàries, evidentment seguint la normativa de cada sector, per adaptar-les a les seves particularitats i als seus casos concrets. Per això es fan les ordenances.
Gràcies. Senyor Driapet, l'última intervenció.
Bé, si no entén la diferència entre la llei de circulació i les legislacions municipals sobre la circulació i a quins aspectes es refereixen cadascuna i que una no pugui contradir l'altra, vull dir, vaja. Vale.
Senyor Mas, si vol, té una intervenció més, no? Algú més vol fer alguna intervenció sobre l'ordenança que estem tractant? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació definitiva de l'ordenança. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 19 vots a favor i 2 vots en contra.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, del Pla Local de Joventut 2015-2019. Senyora Mireia Rossell, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, avui aprovem aquest nou Pla Local de Joventut que comprèn entre el 2015 i el 2019. Cal dir que és un pla que dona continuïtat en les línies que ja havien traçades en el pla anterior i també dona continuïtat a l'estar dintre del que és el Pla Nacional de Joventut vigent. Per tant, estem parlant d'un pla que està completament consensuat, que segueix un objectiu comú, el de pensar en els joves i pels joves i seguir la línia d'afavorir-los. La idea és marcar quines polítiques de joventut són necessàries per Sitges. És un pla que s'ha treballat en dos àmbits. Per una banda hi havia el que era el diagnosi. S'ha diagnosticat la realitat i la planificació a partir d'aquesta realitat de les actuacions que s'han descrit a treballar a partir d'ara. Moltes d'aquestes actuacions, de fet, ja s'estan treballant ara. I aquest diagnòstic es basa principalment en el treball que s'ha fet col·lectivament, per una banda, amb les entitats juvenils que hi ha a la vila, amb els tècnics especialitzats en àrees com benestar, joventut, educació, formació i ocupació, amb el suport també de la Fundació Ferrer i Guàrdia, fruit de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i per descomptat amb el treball a través de les xarxes i a través de convidar diferents espais de debat, els joves de la vila i amb la intervenció que s'ha fet directament amb els instituts. Aquesta diagnosi s'ha fet, per tant, d'una manera qualitativa a través de tots aquests espais de debat, però també s'han extret dades quantitatives a través tant de l'IDESCAT com de l'Institut Nacional de l'Institut de Cens. Jo a nivell de diagnòstic podria destacar alguns aspectes que penso que són interessants conèixer. Sitges té una població bastant important de joves, concretament tenim 3.814 joves d'entre 15 i 29 anys, estem parlant d'un 13,1% de la població. D'aquests joves, un de cada tres ha nascut a l'estranger. En aquests moments, a nivell d'estudis, tenim un 3% de joves que no tenen cap tipus d'estudi, un 10% de joves que tenen un primer grau, un 50% segon grau i un 36% que tenen estudis universitaris. En comparació amb la resta de poblacions, destaca doncs, que els estudis són relativament de graus segon grau i d'estudis universitaris són lleugerament superiors a altres poblacions veïnes. En quant a l'àmbit laboral, destacaríem que hi ha un 53% de joves que estan en estat actiu i un 47% inactiu, però d'aquests hi ha un 38% que es considera que estan estudiant. Bé, d'aquesta diagnosi s'ha elaborat i amb el treball, com ja us he dit, de tots aquests tècnics, els joves i les entitats, s'ha elaborat tot el que és el pla d'actuacions a treballar el 2015 fins al 2019 i aquests programes giren entorn a tres eixos principals, a tres àmbits. Per una banda, la implicació de l'espai jove com a centre actiu de les polítiques de joventut. Per altra banda, hi ha la participació dels joves en quant a dinamitzar qualsevol proposta i iniciativa pròpia. I per altra banda, l'acompanyament, el que considerem imprescindible, que és la transició del jove de l'escola a la vida adulta i al món del treball. No només en assessoraments laborals i de formació, sinó en assessoraments de desenvolupament global, referents doncs, a educació sexual, a problemes de drogues i altres àmbits de l'estil de salut i benestar. No sé si sé que es va lliurar el pla a tots els que hi havia a la comissió informativa. Podria entrar a detallar doncs, que tenim més de 38 actuacions repartides en aquests àmbits, Esplai Jove, a nivell de comunicació, a nivell de formació, a nivell d'ocupació, salut, habitatge, participació, cultura i oci, cohesió social. I bàsicament aquestes són les línies en què treballarem a partir d'ara. Gràcies.
Gràcies, Mireia Rossell. Intervencions dels grups municipals. Senyor Driapet, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres des de la CUP considerem que ha faltat un tràmit per fer, no un tràmit legal, sinó un tràmit que es va haver-hi un compromís en un sol moment, i demanaríem que es retirés i que es portés al proper ple. Vull dir, vam parlar amb els joves que van participar de la trobada que es va fer a l'Espai Jove i ens van dir que se'ls passaria, ells pensaven que, o ells se'ls va dir, segons diuen, que se'ls passaria el projecte abans de portar-ho a aprovació. I no ha estat així, de fet ells, la primera notícia que han tingut ha estat mitjançant nosaltres que els hem fet arribar. Vull dir, demanaríem que es passés el mes que ve, vull dir, perquè creiem que té molts aspectes positius, ells valoren que hi ha molts aspectes que tampoc s'han entrat i que voldrien saber per què no han entrat, i no sé, creiem que seria necessari fer aquest últim pas, vull dir, creiem que ara ja no ve d'un mes i que podria estar aprovat amb el valor de tot aquest procés participatiu, però ha arribat fins al final.
Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquest és el tercer pla de joventut que es fa al nostre municipi. L'objectiu d'un pla de joventut és donar resposta a les necessitats dels joves traduïdes en actuacions planificades al llarg de 4 anys. El grup municipal socialista considerem les polítiques de joventut com una prioritat i així ho hem demostrat quan hem governat. En l'anterior pla de mandat, en els nostres objectius prioritaris, hi va haver la creació de l'Espai Jove, un espai propi per als joves que pugui generar la participació dels joves i donar resposta a les seves necessitats. Aquest equipament es va posar en funcionament el primer trimestre del 2011. Aquest espai creiem que ha marcat un abans i un després, ha esdevingut l'eix vertebrador de les polítiques de joventut a Sitges i un punt de trobada per als joves, i ha permès engegar programes que abans, per manca d'espai, no haguessin estat viables. Moltes de les necessitats que es van detectar en la diagnosi de l'anterior pla hem vist que es tornen a reproduir la diagnosi del pla 2015-2019 que avui portem a aprovació. Per anomenar només algunes d'elles, es veuen mancances d'oci alternatiu, cal una oferta d'oci alternatiu no vinculat al consum per als nostres joves, l'oferta cultural destinada a la població jove no respon a les necessitats i demandes dels mateixos joves, les activitats esportives estan orientades a l'esport organitzat i no a la pràctica lliure de l'esport, les instal·lacions existents presenten deficiències per a la pràctica d'esports minoritaris, calen actuacions de millora dels equipaments i dinamització de trobades d'esports col·lectius, hi ha una manca de participació juvenil i els joves no tenen la possibilitat de participar a la programació d'activitats juvenils organitzades per l'Ajuntament, o almenys aquesta és la seva percepció. Cal fomentar la participació vinculant activitats de les entitats juvenils a l'Espai Jove. Els joves diuen que tot està molt focalitzat pel turista o per la gent més gran, que les actuacions es vinculen a la promoció turística. La inexistència d'un Consell de Joves o entitats juvenils vinculades al lleure educatiu d'adolescents i joves, etc. Això ens ve a dir que encara queda molta feina per fer. El nou pla contempla moltes d'aquestes necessitats, però perquè aquestes es puguin dur a terme, veiem insuficients els recursos econòmics i humans que actualment, a dia d'avui, té la regidoria. Per tant, demanem que es plantegin, perquè hi votarem a favor, evidentment, que per tal que tot això, que hi estem completament d'acord amb les línies generals del projecte, es puguin tirar endavant, econòmicament i pressupostàriament, també amb recursos humans, doncs sigui proporcional i puguem donar resposta. Per últim, veiem del tot necessària la creació i consolidació d'una comissió de seguiment del Pla Local de Joventut per a la correcta implementació d'aquest i la seva avaluació. Però per tot el que hem exposat aquí, donem ple recolzament a aquest Pla Local de Joventut.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups? No. Senyora Mireia Rossell, teniu la paraula.
Sí, gràcies. A veure, senyor Petal, referent a la devolució, certament la idea primera, i que continua estant vigent, era poder tornar a convocar tots els joves que van participar doncs, a la Festa Jove amb les seves aportacions a l'Espai Jove. Malauradament, per diverses raons, també vinculades doncs, a la realitat dels joves, que és difícil a vegades doncs, poder-los concentrar un mateix dia, una mateixa hora, doncs, per compartir totes aquestes propostes, no ha pogut ser. Certament sí que ho farem i queda pendent en els propers mesos, doncs, o properes setmanes, vull dir, de fet és una cosa que està a punt de caure al calendari, doncs poder-se trobar i una mica convertir aquest pla local de joventut. El que no acabo d'entendre és que sí que a través de les xarxes se'ls va comunicar i se'ls va fer arribar doncs, el disseny i com quedava el pla, a fi de que, ni que sigui a través de les xarxes, a través de mails i a través doncs, dels diferents fòrums, doncs, els joves que havien participat poguessin dir-nos la seva opinió i compartir doncs, allò que no estaven d'acord o propostes que consideraven que no havien estat incorporades. Jo, per l'anàlisi que hem fet acurat d'aquest doncs, pla local de joventut, sí que li garanteixo, perquè jo hi vaig ser el dia que es van fer totes les propostes, que queden totes recollides en aquí. Fins i tot les que no ha sigut possible ser realitzades, però que volem que quedi constància que els joves ho demanen i que quedi reflectit perquè, a cap i a fi, això és un punt de partida per seguir treballant amb nous projectes i no, noves propostes. I aquí va lligat una mica el que vostè em comentava, senyor Vicente. Certament, per una banda, doncs, evidentment, hi ha molts programes que són la continuïtat i la coherència doncs, del Pla Local de Joventut anterior, i per altra banda sí que hi ha propostes doncs, per les quals creiem que hi hem de seguir treballant i pensem doncs, que bé, que això és un marc legal important de referència que penso que és prou enriquidor com per tenir-lo aprovat i començar a treballar a partir d'ell, però això no tanca a seguir treballant doncs, perquè aquests projectes que han quedat una mica en el tinter i que no els hem posat aquí precisament per això, perquè els estem elaborant, perquè els estem començant a dissenyar i no els podem donar com a definitius i tancats com per reflectir-los aquí en un projecte, doncs això no treu doncs, que no s'hi estigui treballant i que doncs, en els pròxims mesos doncs, es puguin contemplar. Per tant, jo demanaria doncs, que aquest pla s'aprovés per la feina feta de més d'un any de molts entorns, des d'entitats, des de tècnics, des dels propis joves, perquè penso que sí que recull totes les propostes i tots l'anàlisi que s'ha fet doncs, com el col·lectiu de la societat jove i a partir d'aquí és un punt de partida per anar treballant. De fet, molts dels punts que es defensen i del programa i de les fitxes que heu vist ja parteixen doncs, de que evidentment l'espai jove és un espai obert on s'accepten propostes, creacions i dinàmiques que ens puguin anar sorgint en el dia a dia a través de les iniciatives dels joves. No és un pla tancat que el donem com qui dona un programa fet i aprovat, sinó que ho donem com un programa que dona en molts moments d'aquestes fitxes doncs, moltes oportunitats de crear diverses propostes juvenils. Gràcies.
Gràcies, senyor Rossell. Més intervencions dels grups. Senyor Triapet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres hem parlat amb d'ells, de fet amb la gent que hem parlat eren els que van ser anomenats portaveus en aquell moment, en aquelles reunions, i ells diuen que no han rebut ni per... que han mirat els mails, han mirat totes les formes d'informació que ells tenen i diuen que ells no han rebut això. Clar, el que em sembla una llàstima és que si s'ha fet un procés de participació, la gent ha participat, que se'ls porti a debatre amb una aprovació ja de ple, que de fet farà que una mica el que ells puguin opinar doncs, no quedarà recollit, em sembla una mica, fa una mica de pena perquè la feina s'havia fet bé, vull dir, fins ara. Llavors crec que no costaria res per no causar més desafecció, perquè al final, clar, quan tu vas a una reunió a discutir un tema i dius, bueno, això ja està aprovat, doncs jo crec que serà complicat convocar aquesta reunió i sobretot serà complicat que el jovent hi baixi perquè es trobarà un paper gairebé tancat, no? Jo crec que valdria molt la pena fer un esforç i presentar-ho al proper ple, encara que quedi igual, però com a mínim amb el vistiplau o amb la participació de la gent que ha estat treballant en ell. Ho veiem així, és que creiem que d'altra manera donarà la sensació de sempre, no? Vull dir, fem una participació, ho aprovem i després ja consultarem. I crec que està molt bé fet els passos com per ara fallar l'últim minut. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Rossell, endavant.
Sí, gràcies. A veure, jo lamento, la veritat, això que em comenta, doncs, que les persones que havien estat convidades no hagin rebut la informació correctament. Clar, jo aquí no sé què dir-li perquè jo evidentment tenia la certesa i la garantia doncs, de que això havia arribat. Si no és així, evidentment ho farem arribar. En quant a que és una llàstima que no hagin quedat recollides les propostes, a mi m'agradaria saber ben bé quina és la proposta que no ha quedat incorporada i si vostè la sap la incorporaríem, perquè una mica per l'anàlisi que he fet jo i perquè ja li repeteixo, jo hi vaig ser i presencialment en aquesta jornada, vaig prendre nota personalment de totes les aportacions que va sortir i m'atreviria a dir que hi són totes. Fins i tot, ja li dic, les que malauradament encara no podem realitzar. Per tant, tampoc acaba de ser cert això de que hem menys tingut una mica aquestes aportacions i hem tirat pel dret. Sí que, com dic, doncs, lamento que no hagin pogut rebre doncs, la informació correctament. Però penso que això no hauria de ser motiu doncs, d'ajornar l'aprovació del pla. Sí que hauria de ser motiu, evidentment, per reconsiderar i reenviar tota aquesta informació i convidar els joves una mica doncs, a compartir el que en el fons ells han elaborat.
Gràcies, senyor de Llapet. Última intervenció.
Intentarem parlar amb aquests joves perquè es facin arribar quines propostes consideren que estan fora. Intentarem incidir d'alguna manera per veure si al proper ple podem d'alguna manera afegir si és que falten o d'alguna manera arreglar-ho. No sé, encara que sigui amb una moció perquè la regidoria de joventut es comprometi a tenir en compte aquests aspectes si és necessari. En tot cas, per aquest problema de forma final ens abstindrem perquè creiem que el projecte en base està bastant bé. Intentarem treballar per a veure si realment hi ha unes parts que no s'han entrat o que hi ha hagut un malentès d'aquest tipus, doncs intentar entrar al proper ple i ja està.
Gràcies. Moltes gràcies, senyor Drapet. Senyor Mireia Rossell, alguna intervenció més?
Doncs sí, doncs moltes gràcies. A veure, la idea és que aquest Pla Local de Joventut estigui obert. El nostre interès principal és precisament que tots els joves de la vila se sentin reflectits, acollits i que les seves propostes estiguin reflectides. Per tant, no hi haurà cap problema en que si ens fan arribar propostes que es consideren doncs, que no queden recollides, doncs mirar d'alguna manera doncs, que es tinguin en compte. Com ja l'he dit, en moltes de les fitxes de dinamització cultural, per exemple, doncs, que ja parla d'aquesta flexibilitat i queda prou obert a que segurament moltes propostes les podrem introduir sense tenir que canviar el pla. Val? Però evidentment la voluntat és completa doncs, escoltar les propostes dels joves que, i penso que això hi haurà de ser sempre, eh? Ara perquè vostè m'ha dit això, però si d'aquí 6 mesos surt una iniciativa que considerem que val la pena, s'incorporarà. Gràcies.
Moltes gràcies a tots els grups. Passaríem doncs, a la votació. Vots a favor de l'aprovació del Pla Local de Joventut. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 19 vots a favor i 2 abstencions.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la creació de les bases reguladores de la convocatòria per l'otorgament d'ajuts municipals destinats a l'accés al mercat del lloguer just. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest punt mantindré una argumentació conjunta d'aquest punt i el següent. En aquest primer punt explicaré una mica quines són aquestes bases reguladores per l'accés al mercat de lloguer just i en el següent punt seria doncs, pel manteniment del pagament del lloguer just. Entenem que aquí Sitges doncs, la situació del mercat immobiliari doncs, fa que moltes persones i famílies, sobretot els ciutadans més, doncs, que tenen més problemàtica per l'accés a aquest habitatge, entenem que és la població més jove, també pensionistes, famílies monoparentals i altres col·lectius. I com no també doncs, molts sitgetans i moltes sitgetanes que per raons de que els preus de mercat en el nostre municipi en els últims anys han estat força elevats, doncs han hagut de buscar residència fora del municipi de Sitges. Entenem doncs, que amb aquesta convocatòria el que volem és afavorir doncs, que aquests col·lectius puguin beneficiar-se d'ajudes per tal de poder accedir a un mercat de lloguer just. En el primer dels casos proposem doncs, una convocatòria amb una partida inicial de 40.000 euros per aquest nou accés al mercat de lloguer i en el segon cas doncs, una partida de 75.000 euros. Entenem doncs, que per la situació especial del nostre municipi, donat doncs, que els preus dels lloguers són força elevats, entenem que aquests ajuts han d'anar destinats doncs, bàsicament a cobrir aquelles franges doncs, que altres doncs, subvencions o bé de la Generalitat o bé d'altres administracions públiques no arriben. Amb la qual cosa doncs, proposem bàsicament que siguin ajuts per poder accedir a habitatges amb un preu no superior als 800 euros i uns ingressos per unitat de convivència d'un 2,33% IRSC, que vindria a ser uns 25.000 euros. També una altra de les incorporacions que amb altres doncs, models de subvenció d'altres municipis no veiem i creiem que és necessari en el nostre municipi és el que comentava, doncs, per tots aquells sitgetans i sitgetanes que han hagut de buscar el seu habitatge fora, doncs, permetre que els 10 anys de residència a Sitges es puguin acreditar o bé de manera continuada o bé de forma interrompuda, és a dir, al llarg de la seva vida aquells joves que actualment no podrien acreditar empadronament actual perquè han hagut de marxar, doncs que puguin acreditar doncs, aquest empadronament discontinu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyora Núria García, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Al nostre grup hi donarem suport a aquests dictàmens. Sitges és un municipi que, com ha dit la regidora, està per sobre de la mitjana del preu de lloguer mensual d'una vivenda. Això fa que moltes persones i famílies no puguin accedir al lloguer d'un pis a Sitges i hagin de marxar a d'altres municipis on aquest és més econòmic. Aquest suport econòmic pel pagament del lloguer just i per l'accés al mercat de lloguer just ajudarà a aquelles persones i famílies que es troben en aquesta situació de risc d'exclusió social i no puguin pagar a final de mes i que puguin, perdó, pagar a final de mes el lloguer de la seva vivenda habitual. Ara bé, això no resoldrà la problemàtica que continua tenint Sitges d'accessibilitat a una vivenda assequible, que permeti que els nostres joves, les nostres persones aturades i en general tothom que no pugui pagar un preu tan alt de lloguer accedeixi a un pis de lloguer a Sitges. Continuem sense tenir bossa d'habitatge de lloguer social. Falten més polítiques d'habitatge. Volem saber com es troba el reglament que vam aprovar el juny de l'any passat, anomenat RECOAP, que els hi recordo, que permetien determinar la condició d'habitatge desocupat amb caràcter permanent, que es tractava de determinar quins pisos tenim buits al nostre municipi i crear-ne un registre municipal d'aquests per tal d'accedir a aquests pisos i constituir una bossa de lloguer social. Han creat el registre municipal d'immobles desocupats? També els recordem que vam aprovar una moció en aquest ple presentada pel nostre grup en la que es sancionaria els pisos buits de propietat de les entitats bancàries per destinar-los també a lloguers d'habitatge social. Això ens consta que no s'ha fet res. Per tant, els demanaríem que ens diguin en quina situació està el reglament, per una banda, i com es plantegen el tema d'aquesta bossa d'habitatge que complementaria els ajuts econòmics que avui portem aquí a ple. Gràcies.
Gràcies, senyora García. Més intervencions dels grups. Senyor Triapet, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Des de la CUP donarem suport a aquests dos punts. Els veurem molt positivament. De fet, sobretot que s'hagi tingut en compte les característiques especials de Sitges a l'hora dels preus, vull dir, ja pujant una mica les ajudes que normalment es tenen amb el tema de Generalitat, inclús l'aspecte dels salaris i dels salaris mínims. Tot i així, vull dir, creiem que a l'habitatge ha de ser una dels puntals més importants de l'habitatge social, ha de ser un dels puntals més importants per a aquest Ajuntament. Com a mínim, des de fa molts anys que l'accés a l'habitatge és molt, molt complicat, sobretot per a les famílies treballadores. I aquest aspecte, que és un aspecte molt vinculat al model econòmic de la vila i al model de vila que tenim, creiem que és un aspecte que sempre es deixa per abordar molt cap al final. De fet, nosaltres ara fa més d'un any vam presentar una moció que vam acabar retirant perquè no teníem el suport de cap grup polític a les botigues, va ser el preu de les botigues,
on anava molt, intentava fer una empenta forta en la direcció de les aspectes que ha comentat la regidora socialista ara mateix. Estem contents amb aquesta, aquesta proposta, perquè creiem que és un primer pas important i que obrirà una porta a seguir treballant en aquesta línia de cara a la seva legislatura, però esperem una mica que això sigui una empenta per anar més ràpid i més àgils que fins ara. Gràcies.
Gràcies, senyor Andrea Pet. Senyora Redondo, si vol contestar les qüestions que han plantejat els grups, gràcies.
Sí, gràcies. Bé, agraeixo les intervencions tant de la regidora Núria García com del regidor de la CUP. Passo breument a contestar pel que fa al tema del reglament del RECOAT, del registre de pisos buits. Aquestes dades s'estan recollint i s'estan analitzant i s'estan tractant en el nou pla local de l'habitatge que està elaborant la Diputació de Barcelona conjuntament doncs, amb l'Ajuntament de Sitges i que ens permetrà establir doncs, les línies bàsiques d'actuació pel que fa a les polítiques d'habitatge en el nostre municipi. Pel que fa al tema de les sancions en els pisos buits, cal recordar doncs, que diferents instàncies judicials estan analitzant i discutint la legalitat o no doncs, d'aquestes sancions i per tant doncs, estem una mica a l'espera d'aquests pronunciaments judicials que ens portaran una mica de llum en aquest camp. Pel que fa ja concretament a parlar el que deia el regidor de la CUP, doncs aquesta empenta que han d'assolir les polítiques d'habitatge, totalment d'acord. O sigui, crec que l'objectiu del municipi de Sitges ha de ser tenir un parc públic d'habitatges públics doncs, a disposició d'aquells col·lectius que tenen més necessitats pel que fa a polítiques d'habitatge. Doncs, recentment estem a punt d'aprovar doncs, el pla parcial urbanístic, el PP1, que ens permetrà tenir parcel·les per construir uns 500 habitatges públics, perquè seran parcel·les d'habitatge de protecció oficial, i doncs, crec que els governs que vinguin doncs, han de garantir que aquest sòl disponible doncs, ha de ser doncs, aquest parc públic que tots doncs, volem que el nostre municipi tingui. Evidentment, aquests 600 habitatges doncs, no es poden ni s'han de desenvolupar de cop, sinó que en aquest pla local d'habitatge ens han d'establir les línies de treball i les fases que s'han d'anar desenvolupant perquè Sitges pugui tenir doncs, aquest parc seu d'habitatge públic. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Més intervencions dels grups? Senyora Núria García, teniu la paraula.
Sí, gràcies. Voldríem saber quan tenen previst tenir aquest pla d'habitatge finalitzat.
Senyora Elena Redondo, per contestar.
Sí, gràcies. Doncs bé, justament doncs ha sigut enguany que hem iniciat la redacció d'aquest pla local d'habitatge. L'equip tècnic ha estat designat en els darrers dos mesos i ara tot just estan iniciant els treballs de diagnosi i hem tingut ja dues reunions doncs, amb aquest equip i estem doncs, l'equip està començant doncs, a recollir les dades i a elaborar aquest pla. No li puc concretar terminis encara. Ells calculen tenir aquesta primera fase de diagnosi feta en els propers 3-4 mesos i posteriorment, doncs, en base a aquesta informació recollida, treballar doncs, amb el govern doncs, ja la propera legislatura establir quines han de ser concretament les polítiques d'habitatge a portar a terme en el nostre municipi. Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem al següent punt, que una mica l'hem tractat en el debat en aquest que acabem de fer, que és l'aprovació, si s'escau, de les bases reguladores de la convocatòria per l'otorgament d'ajuts municipals destinats al pagament del lloguer just. Alguna intervenció d'algun grup municipal? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt, aprovació, si s'escau, de la declaració d'especial interès o d'utilitat municipal en relació a la petició de llicència d'obra major per la reforma i ampliació de les instal·lacions del Club Nàutic Sitges situat al moll de Llevant sense número. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Sí? Ara. Bé, en aquest punt el que tractem és la bonificació de la llicència d'obres de les obres que s'han de realitzar, s'estan realitzant al Club Nàutic Sitges. Hi ha moltes maneres d'estar al costat dels clubs esportius del nostre municipi i aquest govern doncs, ho està fent al llarg doncs, d'aquests 4 anys de mandat. De les maneres d'estar al costat dels clubs és també doncs, ajudar-los en aquelles necessitats doncs, que tenen. Al principi de la legislatura vam acabar de renegociar doncs, la concessió amb la Direcció General de Ports del Club Nàutic Sitges, concessió doncs, que va ser atorgada de forma satisfactòria pel club. Després doncs, vam tractar també de renegociar el tema del cànon i ara entrem ja a la fase final, que és la que doncs, ens fa doncs, més satisfacció també, que és la reforma integral del Club Nàutic Sitges. Aquesta reforma s'està doncs, portant a terme en diferents fases i en aquesta fase el que ens demana el club doncs, és dir, estigueu una vegada més al costat nostre i doncs, bonifiqueu aquesta llicència d'obres. Creiem, des del govern creiem doncs, que aquesta reforma serà molt positiva tant pel club com per tots, pel nostre municipi, ja que doncs, permetrà tenir unes instal·lacions totalment al dia, cosa que serà molt positiu pels propis regatistes, però també doncs, per tots aquells sitgetans i sitgetanes que són molts i gent de fora que gaudeixen d'aquestes instal·lacions del club i per tant entenem que una vegada més hem d'estar al seu costat i per tant doncs, aprovar aquesta bonificació d'aquesta llicència d'obres. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 20 vots a favor i una abstenció.
Següent punt, aprovació, si s'escau, de la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la petició de llicència d'obra menor per reforç estructural, reforma de zones comunes i distribució d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Bonaire número 24. Senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest punt molt breu és una bonificació d'una llicència d'obres de la Fundació de l'Hospital i, per tant, proposem la bonificació com en el punt anterior. Gràcies.
Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per 20 vots a favor i una abstenció.
Següent punt, aprovació inicial, si s'escau, del canvi de sistema d'actuació de reparcel·lació per cooperació, previst pel Pla General vigent de Sitges en l'àmbit del Pau 25, les Cases del Sort, i substituir-lo pel sistema d'actuació d'expropiació. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquest és d'aquells punts, igual que en el darrer ple, doncs, també veus que l'urbanisme també està al servei dels veïns i veïnes del nostre municipi. A l'inici de la legislatura, els veïns de les Cases del Sort em van venir a veure un dia i em van dir, senyora regidora, tenim un problema urbanístic en el nostre sector, sempre havíem sigut sol urbà, de fet som un barri doncs, que fa molts anys que està aquí, i ara tenim un problema des del darrer ple general en el que se'ns ha inclòs dintre un pau, que exactament doncs, ningú ens va explicar ben bé què volia dir, però el que sí sabem és que no podem demanar llicències d'obra ni per pintar casa nostra ni per arreglar les condicions bàsiques de la casa fins que no comprem una zona verda doncs, que tenim aquí al costat. Bé, ho vam estar analitzant amb ells, ens ho vam estar mirant i doncs, el que vam veure és que necessitàvem fer un canvi de sistema d'actuació, de reparcel·lació, expropiació, per tal que els veïns doncs, quedessin alliberats d'aquesta càrrega urbanística. Aquestes càrregues urbanístiques, aquest govern sempre ha entès i des de la regidoria d'urbanisme en aquests 4 anys s'ha intentat treballar en aquest sentit, i és que les càrregues urbanístiques les haurien de pagar doncs, els que hi treuen aprofitament urbanístic dels desenvolupaments que es van produint al nostre municipi. I el que doncs, crec que com a polítics no podem permetre és que els veïns i veïnes del nostre municipi s'hagin de fer càrrec d'aquestes càrregues doncs, que per motius diversos doncs, se'ls imputen. És en aquest punt on vam veure la possibilitat en els pressupostos participatius de que els veïns doncs, fessin aquesta proposta de canvi de sistema d'actuació. És cert que jo vaig anar a una assemblea, una reunió informativa que un dia van portar a terme els veïns, que em van dir vine i explica una mica quina és la situació i a veure si amb aquest canvi de sistema realment doncs, podem quedar alliberats d'aquesta problemàtica. Els veïns doncs, van decidir mobilitzar-se i en aquest marc de pressupost participatiu es va incloure una partida de 80.000 euros per canviar aquest sistema d'actuació. Això voldrà dir doncs, que els veïns veuran, quan s'aprovi definitivament aquest punt, que ja no hauran de ser ells els que comprin aquesta zona verda, sinó que serà el mateix ajuntament qui se'n farà càrrec. Crec que doncs, és una notícia positiva i el mèrit doncs, és total dels veïns perquè hi han estat a sobre dia a dia, a més han anat doncs, lluitant aquest tema i doncs, és un orgull veure com doncs, la tasca política que portem tots a terme en aquest consistori doncs, serveix per arreglar problemes reals que tenen els veïns i veïnes del nostre municipi. Gràcies.
Gràcies, senyora Elena Redondo. Torn de paraules pels grups. Senyor Driapet, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, donarem suport a aquesta aprovació inicial. Per mi, a nivell personal, és una gran alegria poder votar aquest punt. Fa 8 anys jo vaig entrar a la Junta de l'Associació de Veïns de Campell, després vaig com a secretari, després com a president, i vam estar intentant lluitar amb aquest punt durant molt de temps perquè la veritat és que la situació era molt complicada. Potser la zona del barri més afectada era la que portava tota la vida, el barri històric de la casa de Sort Campell. I bé, per fi se n'han sortit. Vull dir, cal valorar, com ha dit la regidora Mola, la implicació dels veïns, com han fet l'esforç, com s'han mobilitzat per assolir la quinta posició o la sexta, clar, perquè va haver-hi el canvi. En aquest projecte sent només un barri molt petit, vull dir que molt content de poder votar a favor d'aquest punt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Driapet. Més intervencions dels grups? Si em permeteu, aquest és un reflex clar de com ha funcionat el pressupost participatiu 2015. És a dir, aquesta proposta que, com vostè diu, senyor Driapet, s'ha treballat durant tants anys i que els veïns l'han lluitat durant tants anys, hi ha hagut una oportunitat, els veïns van fer la proposta, es van mobilitzar, van recolzar-la, van anar a votar, van anar diguem, a posar la papereta a la urna assenyalant amb la creu volem que es faci aconseguir aquesta zona verda per expropiació i que se'n fes càrrec l'Ajuntament i es va aconseguir. I a més per acord de la Junta de Portaveus, per consens de tots, vam decidir que s'inclués dintre de la partida d'1 milió d'euros. I això és el que fem avui, aprovar, iniciar l'expedient d'expropiació perquè l'Ajuntament sigui qui compri, pagui aquesta zona verda que serà per ús i gaudi dels veïns primer, però també de tot el municipi. Un reflex de que el pressupost participatiu serveix de molt. Passem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Següent punt és l'aprovació de la verificació del text refós, si s'escau, de la modificació puntual número 23 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges a l'àmbit del PAU 16, Garraf Oest de Sitges. Senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest punt podem dir que ja està aprovada definitivament aquesta modificació puntual número 23 en l'àmbit de Garraf. Tan sols la Comissió Territorial d'Urbanisme, per tal de poder doncs, publicar aquesta modificació, ens fa el mandat de fer un text refós per tal d'incorporar tres esmenes molt menors, tres modificacions de planells i de la documentació gràfica que incorporem en aquest text i per tant ja proposem la verificació d'aquest text refós per tal de que pugui ser plenament vigent. Gràcies.
Moltes gràcies. Intervencions dels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat elèctricament per unanimitat de regidors presents.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la desestimació i del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió i la resolució del contracte del transport singular al nucli urbà de Sitges, lot B, signat amb Transport Ciutat Comtal S.A. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Això ve produït per quan va haver la concessió a Transport Ciutat Comtal, que va haver a lot A i a lot B. Aquest correspon a lot B, que és un bus que va funcionar un estiu, més o menys, amb el qual, quan va entrar aquest consistori, va veure que ni la ruta ni l'autobús que havien posat Ciutat Comtal era la dient per Sitges, almenys ho vam creure així, i se'ls va fer saber a Transport Ciutat Comtal, i Transport Ciutat Comtal pues, ens va demandar i resulta pues, que es té que liquidar encara 10.000 euros d'aquest bus. I així ens ha vingut la sentència i així ens ho tenen que acatar. Res amb aquest sentit. Gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen en el vot favorable de tots els regidors presents.
Passem al següent punt, que és el darrer dels dictàmens. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia Sau. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Bueno, tal com diu l'anunciat, és ni més ni menys pues que fem una segona pròrroga perquè no s'ha tornat a subhastar la llum. Vale?
Gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat el dictamen per unanimitat dels regidors presents.
Passem a l'apartat de control dels òrgans de la corporació amb les mocions. La primera de les mocions és presentada per l'alcaldia i és la moció que es presenta en suport a l'esport català, donat el contingut de la moció, encara que sigui una moció d'alcaldia. Té la paraula el regidor d'Esport, senyor Pep Moliner.
Bé, moltes gràcies. Gràcies, senyor Batlle. En nom d'alcaldia i en nom de la majoria dels grups presents, així vam quedar la comissió de presidència, us llegiré el contingut de la moció. Aquesta moció es presenta, sobretot, perquè el futbol, l'esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L'esport català en el seu conjunt, esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions i la mateixa Unió de Federacions Esportives i també el món municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els greuges que s'estan perpetrant contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis provocaran a curt termini. Ara feia referència a l'acte que es va fer el 19 de març a Barcelona i és per això que, amb el permís del senyor Batlle i senyor secretari, us repartiré unes targetes vermelles el que està fent el govern de denunciar els greuges a l'esport català i us demano que voteu el contingut de la moció mostrant aquesta targeta vermella tal com van fer molts representants a l'esport català el passat 19 de març. continuo amb els acords de la moció i crec que els llegiré de forma explícita. Primer, manifestar el suport de l'Ajuntament de Sitges a l'esport català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l'activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Segon, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la retirada de l'esmentada llicència única. Tercer, instar el Parlament de Catalunya a permetre l'accés a l'exercici professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. Quart, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a reconèixer la figura del pocket money a la regulació del voluntari esportiu. Cinquè, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a la reincorporació a la llei de l'impost de societats de l'exempció prevista per entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits: que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals, que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmetes a retenció no superin els 2.000 euros anuals i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. Sisè, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre l'impost sobre el valor afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. Setè, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a incloure en l'annex 2 sobre marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428-2003 de 21 de novembre la correcta remissió a la normativa esportiva en quant a assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carrera quan aquests no impliqui la conducció de vehicles a motor. Vuitè, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a reconèixer la preexistència dels clubs nàutics de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i culturals i a facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja. Novè, instar el Congrés dels Diputats i el Senat a excloure com a subjectes obligats de la llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals. Desè, donar suport i recolzament a l'esport català i al seu teixit associatiu difonent la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix que posen en risc la seva continuïtat. Onzè, donar trasllat dels acords d'aquest ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General de l'Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, al Consell Superior d'Esports, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Cap paraula demanada. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per 20 vots a favor i un vot en contra.
Passem a la següent de les mocions, que és presentada pel grup municipal de la CUP, que és la moció de solidaritat amb les 8 persones condemnades a 3 anys pel bloqueig del Parlament. Senyor Adrià Pet, teniu la paraula per defensar la moció.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, com molts recorden, el 15 de juny del 2011, una acció dins de la campanya del 15M es va provocar l'encerclament del Parlament de Catalunya. En el seu moment va haver-hi 22 persones denunciades, de les milers que hi havia, i inicialment van ser absoltes per l'Audiència Nacional. Cal tenir en compte que en aquell mateix moment, abans d'anar a l'Audiència Nacional, ja el Consell General del Poder Judicial, així com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van qualificar en el moment que les detencions havien estat desproporcionades i de clar abús, i a més es va criticar l'excés de zel dels Mossos d'Esquadra. Després, a proposta del Parlament, es va presentar un recurs amb els vots dels parlamentaris del Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, i el Partit Popular de Catalunya. Fruit d'aquest recurs ha arribat la sentència del Tribunal Suprem, que considerem brutalment desproporcionada, De fet, llegint la sentència del Tribunal Suprem, es pot llegir per aturar-se, o sigui, les raons que es donen per aquestes condemnes de 3 anys és aturar-se davant d'un parlamentari i cridar consignes, aturar-se davant d'un parlamentari i aixecar les mans, cridar consignes i incitar altres a cridar-les. Se li creiem brutalment desproporcionada aquestes condemnes. A més, tenint en compte també que es fa en aplicació aquest article 498 del Codi Penal Espanyol, un article que mai s'havia utilitzat i que entén aquestes penes entre 3 i 5 anys. I per tot això, des de la Candidatura d'Unitat Popular, el que volem és que hi hagi una crítica a la pena en si, i per això proposem dos acords. El primer seria expressar el nostre rebuig a la desproporcionada actuació del Tribunal Suprem i donar el nostre suport a les 8 persones condemnades a 3 anys, traslladar aquest acord al Tribunal Suprem, a la Conselleria d'Interior de la Generalitat i a les 8 persones condemnades en mostra de solidaritat. Cal entendre que ara mateix les úniques opcions que tenen aquestes vuit persones és anar al Tribunal Constitucional, un tribunal marcadament polític, i ja seria instàncies europees. I per això tenem que tot el suport que puguin rebre actualment per intentar evitar com a mínim l'entrada a presó, creiem que és necessari. Gràcies.
Gràcies, senyor Triapet. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Pep Moliner, teniu la paraula.
Sí, en nom del grup de Convergència i Unió anunciem que ens abstindrem a la moció. Ens abstindrem perquè trobem que els acords tampoc expressen una duresa en contra de l'actuació de la justícia tan evident, sinó que és un posicionament que marca la CUP. Sí que li vull dir que per nosaltres no estem d'acord amb el text que proposen, tampoc pretenem modificar-lo, és la seva opinió. La nostra és bastant diferent. Això de que els parlamentaris esbroncats no va ser per tant, jo crec que es van veure imatges que no convenen gens a la democràcia ni d'aquí ni d'arreu. És a dir, que algú, algun càrrec electe, no li permetin exercir el seu dret escollit pel poble a participar d'un debat i en una institució com és el Parlament de Catalunya o com podria ser aquest Ajuntament o d'altres, doncs entenem que va ser un molt mal moment, que va ser un gest que no ens va beneficiar gens com a país, però tampoc a les nostres aspiracions com a societat justa que defensem per una Catalunya socialment lliure en el futur. Per tant, creiem que va ser una expressió violenta en el sentit de que no es va deixar exercir a la institució més important d'aquest país amb normalitat els seus representants públics. Per tant, li anuncio l'abstenció i sí que reconsideraríem doncs, que la retiressin, però no en el sentit del perquè no puguin expressar en cap cas doncs, en una moció el que pensen, però sí que tot i ser, com diuen vostès, desproporcionada, jo crec que qualsevol moció que alteri l'ordre judicial doncs, és contraproduent per la societat i per la democràcia en general. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més intervencions de grups? Senyor Ferran Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Crec que estem barrejant aquí, no? Perquè tenim una moció que defensa els membres d'una mobilització que en aquest cas ha sigut violenta i, com ha explicat el regidor de Convergència i Unió, la situació al Parlament de Catalunya era una situació molt evident i he parlat amb persones que estaven allà i ha sigut una situació molt difícil perquè quan la llibertat s'expressa d'aquesta manera és molt dur. I a mi m'han explicat que en aquest moment la situació estava fora de control per les autoritats, per la policia, pels Mossos d'Esquadra en aquest moment. I en aquest moment, quan parlem de la desproporció de lo que han dit el jutjat, pues, pot ser que sí, pot ser que no, però no és la nostra responsabilitat. Per tant, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup? Senyor Carvicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Evidentment, els fets considerem que van ser greus, que els parlamentaris no podien accedir al seu lloc per tal de defensar, per tal de plantejar les seves opcions i la seva llibertat d'expressió és una qüestió greu i per tant no podem dir que no passés res. Si passés aquí mateix demà en aquesta casa, doncs segurament tots 21 pensaríem què passa perquè no podem accedir aquí i expressar llibertat les qüestions que es posin sobre la taula sobre l'interès del municipi. Per tant, evidentment, no va ser una cosa que pugui passar de qualsevol manera. En tot cas, el que aquí aquesta moció ens porta, com hem llegit, és expressar si aprovem o no l'expressió del nostre rebuig a una desproporcionada actuació. Nosaltres hi votarem a favor justament per això. Considerem que els fets no van ser valders, ni molt menys, però certament, un cop feta la sentència, ben vist molts altres casos, posant en proporció i en relativitat altres accions i altres moments, creiem que són del tot desproporcionades a aquesta sentència i per tant en aquest punt hi estem d'acord i per això hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? Senyor Diriapet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Gràcies al grup socialista pel suport en aquests acords. Bé, entenem que a més avui és un dia important per presentació, un dia trist pels drets democràtics, un dia que s'ha aprovat les lleis Mordassa al Parlament espanyol. Estem en una situació actualment on aquest cas no és l'únic. S'està condemnant a presó a miners que van socórrer els seus companys. S'està condemnant a presó a gent per fer piquets informatius en vagues generals. S'està condemnant a presó a gent per intentar evitar desnonaments. Estem ara mateix en una situació que no havíem vist en els últims 20-30 anys i que fa que molts moviments socials, moviments polítics, hagin de tenir mesures antirepressives que no es tenien des de la dictadura. L'aprovació de la llei que s'ha aprovat aquest matí a Madrid és la major regressió dels drets individuals i de les llibertats polítiques que hi ha hagut en aquest país en 30 anys i aplaudim que com a mínim tinguem el suport per segurament tirar amb l'abstenció de Convergència i amb el vot favorable del Partit Socialista de tirar endavant aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Passaríem doncs a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovada la moció per 8 vots a favor, 3 vots en contra i 10 abstencions.
Passem a la següent de les mocions, que també és la que presenta la CUP, de rebuig al nou model universitari de graus 3+2. Per defensar la moció té la paraula el senyor Driapet.
Gràcies, senyor Batlle. Presentem aquesta moció a petició del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que l'han redactada. Bé, bàsicament, i per resumir, la proposta que presenta el govern, a més, és una de les primeres reformes universitàries que es fa sense cap tipus de diàleg, ni amb el món educatiu, ni amb els estudiants, ni amb els professorat, ni amb altres partits polítics, de fet. És una proposta que fa que els graus que actualment tenen 240 crèdits passin a tindre 180, deixant que segurament el que tindrem serà una ensenyança molt superficial i especialitzada per a aquell que se la pugui pagar. És a dir, 3 anys d'universitat subvencionada, 2 anys de màsters i postgraus, en la majoria privats o sinó amb preus molt, molt alts que les classes populars no poden arribar. Però aquest és el model que defensa el Partit Popular, el model d'una èlit, d'una èlit econòmica, contra una classe treballadora. Després diuen que no hi ha guerra de classes, però ells la practiquen però dia rere dia. Per això el que demanem és que s'aprovin els següents acords. Primer, instar els rectors de les universitats catalanes i el govern català a negar-se a implementar el nou model universitari de 3+2. Instar tota la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat en profunditat per establir un nou model universitari català que respongui a les necessitats dels estudiants de les classes populars i no els d'una minoria privilegiada. Mostrar el rebuig d'aquest ple a les pujades de taxes que han deixat molts estudiants de les classes populars sense els recursos econòmics suficients per seguir o començar els seus estudis universitaris. Moltes gràcies.
Gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Pep Moliner, teniu la paraula.
Bé, jo no sé, però em sobta molt que la CUP presenti aquesta moció. Com em sobtaria molt que la presentessin altres grups. De fet, estem aprovant, vostès volen que aprovem una moció que parla dels graus de 3+2 i de fet això és una reivindicació històrica de Catalunya. De fet, és una reivindicació de totes les universitats catalanes i de la majoria de sindicats, excepció potser del que representen, amb el que s'hi senten còmodes vostès, i que em sembla que aquests dies s'han sumat a la vaga, que no ha tingut gaire seguiment, però primer de tot m'estranya molt que facin aquesta reivindicació. De fet, el senyor Bert del Partit Popular es veu obligat a modificar el decret, ja que per primera vegada ens equiparàvem, per exemple, als únics països que no seguien les tendències europees i els cànons europeus, com eren Grècia i Portugal. Jo, si algú com a Catalunya no em vull assemblar, no per res, és el model de país que defensa Grècia o Portugal. Prefereixo semblar-me en aquest cas, sobretot amb el sistema universitari, a Alemanya o a França o altres models diferents. No? Per tant, m'estranya moltíssim que la CUP presenti aquesta moció. De fet, hi ha nerviosisme a Espanya amb la decisió que ha presentat Albert, i una part important d'aquest nerviosisme l'estarà expressant els companys de la bancada de la dreta, el Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè veu que això de que cadascú pugui decidir el seu model universitari, que és una reivindicació històrica de comunitats que senten nació, com és la catalana, doncs els hi ha sobtat de sota que això s'homogeneïtzi i, per tant, ara ens assemblem més a Europa que a Espanya. Doncs encantat de la vida. Encantat de la vida que el senyor Bert hagi canviat aquest decret i hagi donat per bona la reivindicació històrica de Catalunya. De fet, recordo que totes les universitats, no de Catalunya, sinó dels països catalans, a través del Consell de la Xarxa Vives, van manifestar explícitament la conveniència d'una ordenació més europea. I aquí estem. Com deia, fins ara el Ministeri havia mantingut l'error, però aquest decret ens permetrà a Catalunya decidir el que vol fer. Val? Per tant, ara podem pensar en un model català on convisquin a la vegada graus de 3 o 4 anys i màsters d'un o dos anys. És a dir, aquesta flexibilitat és la flexibilitat que volen les universitats i que volen la majoria dels sindicats universitaris d'aquest país. Però vostè ha barrejat el tema dels costos dels graus, vostè ho ha barrejat tot. Jo el feia per una persona que defensava tesis molt poc populistes a vegades, però això és com si no s'haguessin llegit el decret, i per tant em sobta bastant. I després una altra cosa, com demanen vostès a la moció també, és a dir, aquest nou marc legal a través d'aquest decret ens permetrà, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, coordinar tota l'adaptació a un sistema universitari més europeu. Per tant, vostès jo al punt 2 de la moció li votaria a favor, i de fet això és el que ja estan treballant les universitats públiques i concertades d'aquest país. La introducció a 3 anys no comportarà cap greuge econòmic. La introducció a 3 anys. No li estic dient que les quotes dels màsters s'haguessin hagut de pujar en el seu moment, però també vostè coneix tota la política de beques equitat que s'ha impulsat perquè aquells que tenen més problemes econòmics puguin accedir a la universitat. De fet, Catalunya és la comunitat autònoma, tot i que no m'agrada gens anomenar la comunitat autònoma, però és que així ho entendrem millor, és la comunitat autònoma que més universitaris genera i que més universitaris accedeixen al sistema públic català. De fet, això que li estic defensant no és un invent de Convergència i Unió, que també, sinó que és un invent del 2003 de la llei universitats, de la llei catalana d'universitats, que va aprovar el Partit Socialista Esquerra Republicana amb el beneplàcit de Convergència i Unió. Per tant, aquí hem barrejat moltes coses amb aquesta moció. Em sap molt greu que la presentin vostès perquè els feien aquesta reivindicació de la universitat, d'aquest sistema universitari per Catalunya. Per tant, votarem en contra totalment d'aquesta moció que presenten. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més intervencions dels grups? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. M'ha fet gràcia aquesta expressió de la bancada de la dreta, que estigui d'acord amb... es posi nerviosa. Quines coses de la vida que la bancada de l'esquerra ara estigui d'acord amb en Bert, també. Doncs avui el sorprendré. Una cosa és la teoria i l'altra la pràctica. Aquests 3+2 pot tenir una sèrie de plantejament i és cert que s'ha perseguit fins a cert punt un nou plantejament que ens identifiqui, que ens relacioni i que ens posi en la mateixa paràmetres que altres espais europeus, i l'altre és el que ens temem, que és el que acabi passant amb aquest 3+2. És un fet evident que el tema econòmic no és una qüestió mínima, que això representarà, n'estic plenament convençut, una pujada de costos cap als estudis en general i que per tant comportarà que no tothom tingui el mateix accés en aquests estudis i per tant creiem que hi ha un forat molt gros en aquest sentit. Per tant, caldria continuar treballant molt més això i no arribar en aquest 3+2, perquè la creació d'aquests màsters, i en aquest sentit estic d'acord amb el regidor de la CUP, amb el senyor Petarrera, que això comportarà més costos cap a aquests màsters, seran més cars i per tant l'accés reduirà. I per tant, en aquest cas, senyor Molinès, senyor Pet i resta consistori, el Partit Socialista hi votarà a favor.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Més intervencions dels grups? Tocaria el torn al senyor Adrià Pet i després senyor Moliner. Gràcies.
Bé, senyor Moliner, no volem la mateixa Catalunya. Vull dir, nosaltres hem donat suport al procés sobiranista, el seguirem donant. Nosaltres volem la independència del total de la nació catalana, dels països catalans, però no volem la Catalunya que vostès volen. De fet, nosaltres en el seu moment ja ens vam oposar al Pla Bolònia, ja ens vam oposar als plans d'unitat d'universitaris europeus. Vull dir, la Unió Europea té un funcionament brutalment neoliberal que porta cap a una privatització de tots els serveis. De fet, vostès en això ja en saben, ja van anomenar el senyor Boi Ruiz responsable de sanitat del Parlament del govern català. El camí que porten aquests processos és a una elitització claríssima. Però és que, a més, els sindicats d'estudiants de països catalans, que potser no els hi sona, perquè ja fa dies que van a la universitat, és el sindicat majoritari de la majoria d'universitats i claustres dels països catalans. És un sindicat petit. És que, a més, aquesta moció té el suport, o aquest rebuig a la 3+2, perdó, té el suport del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes. Un dels sindicats més, que està creixent amb més força al Principat dins de les universitats, la CGT, també està en contra d'aquesta proposta del 3+2. Vull dir, potser una Catalunya, una Catalunya potser d'una classe potser més tirant cap a la privilegiada, que sí que vol aquests canvis, però els sindicats de treballadors, els sindicats d'estudiants, s'estan enfrontant perquè veuen cap on va això. I és que ho portem veient des de Bolònia. O sigui, Bolònia era un dels aspectes que ha comportat Bolònia és que la universitat passava a ser com una escola, on havies de fer un tema presencial, on la gent, que com jo, per exemple, i molta més gent, que s'ha tret la carrera treballant, no haguessin pogut estudiar. I aquest és el projecte que porta Europa, un projecte d'elitització perquè uns privilegiats controlin totalment l'economia, la sanitat, l'educació, etc. Mentre aquest model no ens agrada, no l'acceptem. De fet, podem anar junts cap a la independència, però quan haguem de discutir el model de país ho tindrem complicadet, eh? Vull dir, però bé, vull dir, el que els vull deixar és això. Vull dir, nosaltres no canviarem res de la moció, la presentem tal com està. De fet, també, com he dit, és una moció presentada pel Sindicat d'Estudiants, no és una moció nostra. I creiem que va cap a un model, evitar el 3+2 va cap a un model públic, de qualitat i per tothom. No per un model que miri cap a l'empresa privada, un model per una élit. Vull dir, gràcies.
Gràcies, senyor Drapet. Per al·lusions, senyor Moliner.
Bueno, coincidim amb una cosa, que els dos som revolucionaris a la nostra manera. Jo també vull una Catalunya lliure, com vostè. Ara, com la volem, segur que pensem diferent. Jo ja sé que es van vostès, i és veritat, oposar al Pla Bolònia, però encara no sé quin és el seu model. Perquè, clar, si el de 4 anys no era bo, el de 3+2 tampoc, no sé quin és el seu model. Jo, el meu model és millor aquell que s'equipara a Europa, i potser estaria bé que algun dia ens expliqui quin és el seu model de tot això, perquè fa la revolució amb aquesta moció, però no expliquen quin és el canvi de la revolució. Per tant, bueno, m'agradaria conèixer-lo i jo crec que molta gent no ha d'estar bé. Jo el que estic al·lucinant una mica amb colors és això de que barregi sempre allò de la privatització, de que nosaltres som el partit del poder i tot això. Pensa que quan vostè em diu això, o el seu anterior regidor que el substituïa i teníem a vegades aquestes bregues amb respecte i carinyo, per dir-ho d'alguna manera, a les diferents mocions. Hosti, quan arribava a casa i veia el meu pis de 60 metres quadrats, pensava que malament estic fent la revolució amb el meu entorn del poder i dels poders fàctics i tot això. Però bueno, només li comento perquè no ho barregin tot. Vull dir, nosaltres som com vostès, eh? Vull dir, no hi ha molta diferència, m'entén? Llavors, una altra cosa que li volia dir és el tema d'això dels preus. Escolti, abans també es pagaven uns preus quan governava l'esquerra de les universitats i no ha variat gaire. De fet, les beques, les beques han suplit aquella gent que no ha pogut variar i que no ha pogut sufragar el pagament de les universitats, i les coses han hagut de canviar. És clar que sí, serveis que es podien financer d'una manera, la crisi ha fet que s'hagin de financer d'una altra. Hem de donar-li el tom a aquesta situació, però vostè sap, senyor Adrià Pet, i a més ho hem compartit moltes vegades, que no ha sigut gens fàcil governar amb aquesta crisi, la més forta d'Espanya durant els darrers, per no dir d'alguna manera, 100 anys en aquest país. Per tant, diferència, el que sí que estic al·lucinant de veritat és amb el Partit Socialista i amb la intervenció del Ricard Vicente, perquè bueno, no entenc res que vostès el 2003 demanessin un model universitari català, que fins i tot diputats seus al Parlament aquesta setmana hagin celebrat aquesta decisió d'homogenitzar el sistema universitari, homogenitzar-la equiparant-se al sistema europeu, i vostè vingui a dir que està a favor de la CUP. No, si em sembla molt bé, vostè també és un revolucionari que ja el comencem a conèixer, però home, vull dir que es distanciï de tot, tampoc no sé si li convé gaire, però bueno, vostè farà. Bueno, només amb el major respecte a la discrepància, anunciar de nou que votarem en contra. Gràcies.
Gràcies. Lo de revolucionari suposo que no ho deia, perquè justament són els únics que porten barba, són els barbuts del ple. En qualsevol cas, seguim endavant. Senyor Pet, si vol té l'última intervenció per continuar defensant la moció, endavant.
Entenc perfectament el posicionament, vull dir, quan jo li dic que es defensa les elites, no vull dir que ho sigui o ho deixi de ser, dic que segons quins partits han tingut una tendència històricament a mirar cap a la dreta, i entenem la dreta com aquell que defensa unes elites. Vull dir, en tot cas, la moció és el que vol evitar i cap a on va, és cap a un model educatiu públic i de qualitat, que tingui accés, que l'accés a la universitat no vingui donat per la possibilitat econòmica de les famílies. Si vol veure quina és la proposta de la universitat que es proposa, dins de les webs del Sindicat d'Estudiants de Països Catalans hi ha uns debats que porten molts, molts anys, i que hi ha una proposta. En aquest moment no estem fent una proposta de model, fem una proposta de que el model que es vol modificar ara mateix, aquesta modificació, creiem que és negativa pels estudiants. I li dic de veritat, miri quins preus tenen ara mateix els graus i quins preus tenien fa 5 o 6 anys, perquè el canvi és brutal. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Alguna intervenció més? Senyor Mas.
Sí, senyor Batlle, només una petita apreciació que no sé si els senyors de la CUP la tenen present. El que es fa així, de fet, és garantir les mateixes oportunitats que els joves del resta d'Europa. Els joves del resta d'Europa, 18 més, 3 anys, 21 anys, poden accedir al mercat laboral. Amb la seva proposta, els joves catalans i espanyols també, 18 més 4, no podrien accedir fins als 22 anys. A mi em sembla que no estan a les mateixes, diguéssim, oportunitats els uns als altres, i jo crec que hem de tendir a que els joves catalans tinguin les màximes oportunitats, que és trobar feina quan abans millor. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Ferran Llombart, havia demanat la paraula, i després
gràcies,
tindrà una intervenció més, senyor Adrià Pet.
Sembla que nosaltres som els causants d'aquest debat revolucionari del Partit Socialista, de la CUP i Convergència, i crec que per la nostra part ha quedat clar que Europa treballa amb el Partit Popular i el Partit Popular treballa amb Europa. Doncs el govern d'Espanya, que és el Partit Popular, que està al costat de tots, és brutal, que està al costat de tots els que treballem aquí, doncs donarà suport en aquest cas a la Llei Verd en aquest sentit, i per tant en contra d'aquesta moció de la CUP. Gràcies.
Gràcies. Senyor Pérez, la darrera intervenció, perquè també el senyor Mas ha parlat.
Correcte, ara ja, més que aviat per respondre al senyor Mas. Nosaltres volem la igualtat del que pot pagar 3 anys i el que pot pagar 5. Aquesta igualtat volem nosaltres. No la igualtat entre un francès i un català de la mateixa classe, sinó volem una igualtat interclassista. No una igualtat entre el que pot pagar 3 i el que pot pagar 3. No, el que pot pagar 3 i el que vol pagar 5 és el que estem proposant.
Moltes gràcies a tots els grups. Després d'aquest debat intens sobre el sistema universitari i debat de contingut ideològic, que de tant en tant els tenim també, passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions. Correcte, senyor secretari, sí.
Ha votat en contra Convergència i Unió.
El PP i els regidors no inscrits.
Que són 9 vots a favor al PSC i a la CUP, que són 9 vots.
8.
A favor 8, que són PSC i la CUP. En contra, Convergència, no adscrits, i el Partit Popular. I s'ha abstingut Nou Horitzó i Sitges.
Correcte.
Queda rebutjada.
Acabem el torn de mocions, passem al torn de premsa i preguntes dels grups municipals. Senyor Adrià Pec, per la CUP teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer volíem fer una pregunta. Voldríem saber quan ha costat aquest document que s'ha enviat a totes les cases. Volíem saber el preu de l'edició com del repartiment de...
1.000 euros la impressió, 600 euros l'encartament, o la distribució, perdó.
D'acord, moltes gràcies. Ara faríem... Una altra pregunta és quan ha costat la pista d'Skate Park, les obres de rehabilitació.
Pista d'esquí?
D'Skate Park. L'Skate Park, aquesta. El cost de la rehabilitació.
La rehabilitació de l'Skate Park, senyor Moliner, si ho teniu...
Sí, la que s'ha fet.
Si no ho recordeu, li fem arribar per escrit.
Sí, sí, perquè no li diria una xifra que no sé més.
Vale, i finalment, un prec per acabar. Demanaríem a l'Ajuntament que, tenint en compte el gruix de candidatures que es presenten a les eleccions municipals i que entenem que és una facilitat democràtica que tothom pugui conèixer les diferents propostes, que es faciliti a les candidatures en la període les períodes previs a que entri la Junta Electoral, la facilitació d'espais i d'aquells materials que puguin necessitar per treballar. Gràcies.
Gràcies, senyor Dirapet. Cap més qüestió? Senyor Ferran Llombart, alguna qüestió? No. Senyor Carretero, alguna qüestió?
Sí, simplement le pediría que nos hiciera una actualización de cómo está todo el tema de los proyectos del presupuesto participativo. Uno ha pasado por el Pleno, pero el resto de proyectos que quedaron, digamos, aprobados por el presupuesto participativo. Gracias.
Sí, gràcies, senyor Carretero. A la Junta de Portaveus passada vam presentar tot l'estat d'execució. Li faré arribar el document que també es va repartir a la Junta de Portaveus i que tenen els portaveus, on es diu tots els encàrrecs que estan fets. Avui hem passat l'aprovació inicial de l'expropiació de la zona verda de Campell i... Si ho tinc aquí, li podré anar dient. Pel que fa al camp de rugbi, el canvi... Estem parlant dels projectes del pressupost participatiu. El canvi de pavellons del camp de rugbi ja s'ha contractat amb una empresa que és la que facilita, la que subministra els mòduls, i està prevista, doncs, l'entrega de tota la documentació durant el mes d'abril d'aquest 2015, de com seran, de com han de ser, ja s'ha fet el contacte i per tant ja estem pendents d'això, de que l'empresa lliuri la documentació per començar ja a plantejar la ubicació, exactament les connexions que hagin d'haver de serveis. Pel que fa al camp de futbol d'Aiguadols, que és el projecte d'ampliació, s'ha encarregat ja un projecte bàsic i executiu de remodelació amb un arquitecte que coneix el projecte que també es va preparar amb els clubs i les entitats, val? Perquè ja es concreti exactament doncs, tota la part tècnica necessària. Pel que fa als banys públics, ara tot just s'ha encarregat, o sigui que començarà a redactar-ho. Ens agradaria al llarg de l'estiu poder fer les obres, que és quan no hi ha competicions. Aquesta és la idea. Intentarem arribar-hi. De totes maneres, la complexitat que pugui tenir les obres o no ens dirà si del projecte ens dirà perdó si podem arribar just o no. Banys públics al passeig, els de l'estació de moment queden una mica més complicats perquè és un tema que hem de negociar amb Adif, perquè la propietat dels lavabos de l'estació és d'Adif i està sobre la taula parlar-ho amb Adif, però els dels banys públics del passeig sí que s'ha posat, ja s'ha encarregat amb també un projecte per els que actualment existeixen a la platja Sant Sebastià i al passeig marítim, a sota el passeig marítim a la zona de Terramar, diguem, abans d'arribar al Terramar, o sigui, a la zona més o menys a l'alçada del centre d'estudis del mar, més o menys, per rehabilitar-los, més o menys cada any els obrim, però per condicionar-los encara més i actualitzar-los, que estan molt vellets. Ja s'ha encarregat també amb un arquitecte la prestació d'aquest servei per intentar fer-ho ja tenir-ho per aquest estiu. No, ho hem externalitzat, aquests encàrrecs. S'ha intentat, primer, que els arquitectes en què se'ls ha encarregat fossin tots de Sitges i que tinguessin algun coneixement del projecte que se li encarregava o alguna vinculació, per exemple, amb el projecte, com pot ser el cas aquest del camp de futbol, que és un arquitecte vinculat també amb els clubs esportius i que coneix l'estadi del camp d'Aiguadols i, per tant, per avançar més ràpid. I altre, algun arquitecte és del viver d'empreses creatives, que estan al nostre viver, diguem, municipal, i d'aquesta manera també són oportunitats que també es donen doncs, de feina a la gent que està doncs, començant el viver, amb contractació, contracte menor. I després hi queden dos projectes, dos. Un és el tema de l'escola d'adults, aquest, si se'n recorda, els portaveus ben quedar que quedava descartat i que encarregaríem el projecte, i s'ha encarregat el projecte amb un arquitecte, i l'arquitecte el que està fent en aquest moment és parlar amb tots els usuaris, entre cometes, que estan a l'edifici de l'escola d'adults. Està parlant amb la ràdio municipal, amb la televisió municipal, està parlant amb l'escola d'adults pròpiament, per fer plantejament d'un projecte de rehabilitació integral de l'edifici, sapiguem que hi conviuen aquests serveis municipals. Després, el tema de l'alberg per persones sense sostre, l'aposta que s'ha fet ara és la rehabilitació de la masia Can Pere Mestres, que és una masia que està ubicada al barri de Campell. És una masia de propietat municipal i s'està fent un plantejament perquè és una mica més complicat. És a dir, no només sigui la rehabilitació, sinó que lligat amb la rehabilitació de la masia, que actualment es troba en un estat bastant, diguem, vell, envellit, hi hagi un projecte de reinserció de les mateixes persones sense sostre. És a dir, vincular un projecte d'ocupació i un projecte de reinserció laboral i social a la rehabilitació d'aquesta masia. I intentar, doncs això, que sigui una masia que després pugui ser un alberg, però a la vegada, per arribar a aquest punt, poder donar feina i integració i inclusió a les persones que en aquest moment gairebé estan en un procés d'exclusió social. I finalment hi havia dos temes més, que era el tema de Garraf i les botigues, que per consens dels portaveus vam decidir incorporar. El tema del poble de Garraf s'està parlant des de la regidoria de via pública amb l'associació de veïns per exactament concretar on s'havien de fer les rampes per eliminar les barreres arquitectòniques. Estem parlant del pont de sota del ferrocarril, el pont gran d'accés al poble. Túnel, perquè és per sota, és veritat. Pont no, túnel, perdó. El túnel per sota la via. I en el cas del centre cívic, de les botigues, com que ja vam quedar que construir-lo no podíem, el que sí que fem és encarregar el projecte. I ja s'ha posat en contacte també un arquitecte, en aquest cas és un enginyer que havíem encarregat, amb l'associació de veïns concretament de la platja, de les botigues, per començar a veure quines serien les necessitats, segons el criteri de l'associació, que hauria de tenir aquests espais del futur centre cívic per ubicar-lo en aquesta zona. Recordem que a les botigues ja n'hi ha un de centre cívic, que és a les Terrasses, que està a l'altra banda del tren, de la carretera, de l'autopista, i ara estaríem parlant de fer-ne una a la zona de la platja. I aquest és l'estat. Li faré arribar el document, senyor Carretero, on t'explica els despatxos d'arquitectes, els imports dels encàrrecs i el que està en calendari també li farem arribar. En principi la idea és que abans que acabi el mandat tot estigui en marxa i que el proper consistori doncs, ja ho trobi tot molt, molt engegat. Més qüestions?
Sí, gràcies. Luego le haría un prec, un ruego. Hicieron esta junta de portavoces a la cual pues usted me invitó a mí, no invitó a la otra regidora no escrita, que es no escrita, y por tanto entiendo que se tiene que tratar por igual. Si me invitan a mí, debería haber invitado también a la otra regidora. Y por otro lado, y esto ya lo sabía, no lo convoqué a las 5 de la tarde, la
¿no
junta
cómo?
De portavoces.
¿No qué?
No la convoqué a las 5 de la tarde, si quiere que asistamos.
Es que las juntas de portavoces son a las 5 de la tarde.
No, no han sido, no han sido a las 5. Las cambiamos por una petición del señor Adirapet.
Ya, portem dos años, me sembla, fer-los
y siempre las hemos hecho precisamente a las 7. Pero si usted, de verdad, si usted de verdad quería que asistiese, precisamente porque iba a hacer una actualización...
Senyor Carretero, a l'última intervenció, quan vostè va demanar-ho, miri, nosaltres tenim el costum de fer-les a les 5 de la tarda. Sí, jo entenc que pot ser que és una hora intempestiva i que no vagi bé, però en el moment que ho demani, digui, sisplau, faig-les en una altra hora perquè així podré assistir. I respecte a la senyora Mercedes Ortuza, reconec, és veritat, el vam convocar vostè i no amb ella, aquí hi ha un error, però com que a vegades vostè diu que parla en nom del grup popular és de Sitges i inclou la senyora Mercedes, doncs miri, ens vam confondre, però admeto que és un error. Hauríem d'haver convocat a cadascú per separat, és cert.
Sí, realment és un poc liosa la situació. En fin, la otra pregunta era el túnel de precisamente de Botigas. ¿Cómo están las obras? ¿Cuándo está previsto acabarlo?
Sí, li contesta el senyor Mercè sobre el túnel de Vallbona.
El túnel de Vallbona queríamos abrirlo ya al tránsito el día 2 de abril. Lo que pasa es que la Semana del Carnaval, Adif, ens va parar les obres de treballar per la nit. Llavors, esperem, si no tenim cap controvèrsia, el dia 9, que es pugui ja passar per allà, d'abril. Aquesta seria la idea que portem. No estaria totalment acabat, perquè després hauria que fer els desguassos i hauria que fer les voreres, que farien falta, la luminària, i jo calculo que, doncs, que abans de final d'abril tindrà tot acabat. Si tot va funcionant com portem el planning de treball. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Mercè. Senyor Carretero, alguna qüestió més? No? Grup Socialista, senyora Núria García, teniu la paraula pels precs.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Els hi passarem unes fotos fetes d'aquest cap de setmana a l'Hort de Can Fals. Està en un estat lamentable, és una vergonya. Brutícia, ho podran comprovar. Bancs trencats, vidres trencats, pintades... Els exigim una millor atenció a aquest espai, tot i aprofitant que ara també estan a punt d'inaugurar un nou espai públic, perquè no els hi passi el mateix, que li diran al jardí de les Parellades. Gràcies.
Gràcies. Sí, respecte al que he dit del jardí de les Parellades, el nom està proposat per la Comissió de Toponímia, perquè molta gent diu el parc inaugurareu dilluns, el Xic Golf. Sí, és l'antic espai que ocupava el Xic Golf, però la proposta que es digui Jardí de les Parellades ha vingut per la Comissió de Toponímia i hem respectat el seu criteri. Gràcies. Continuem.
Sí, i un segon prec. Uns veïns del carrer Joan Ramon Benaprés, número 12, just darrere de l'hospital, des del passat estiu encara esperen resposta per part de l'Ajuntament davant d'una reclamació per una suposada irregularitat de cobertura d'una terrassa i altres accions de dubtosa aplicació normativa en mà. S'han posat en contacte amb nosaltres perquè demanen els hi sigui contestada la seva reclamació. Preguem contestin aquests veïns. Gràcies.
Després ens concreta. Espera, que la senyora Elena Redondo li contesta.
Sí, gràcies. Sí, hi ha expedient de disciplina obert en aquest cas i està en tràmit. Evidentment, els expedients de disciplina, doncs, la informació que hi versa fins que no estan tancats és confidencial i, per tant, doncs, de totes maneres, els interessats en el procediment doncs, han estat notificats en allò
que se'ls ha de notificar. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió més, senyora Núria García? Passem al torn de preguntes. Sí, senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. La Diputació de Barcelona va aprovar el 18 de desembre de 2014 un programa d'ajut econòmic de foment de l'ocupació local de distribució directa pels ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb dues línies. La línia de suport a l'ocupació local per a la contractació de persones aturades, plans d'ocupació locals, i la línia de suport, segona, a la reactivació econòmica local a través de la realització d'obres de manteniment i conservació. A l'Ajuntament de Sitges se li adjudicaren un total de 422.000 euros, amb 17 cèntims, 253 per a suport a l'ocupació local i 168 per a la reactivació econòmica. I segons les nostres fonts, l'Ajuntament de Sitges no ha realitzat l'acceptació d'aquest ajut, ja que el termini va finalitzar el 27 de febrer de 2015. I, per tant, s'haurien perdut aquests diners. Volem confirmar si això és així i, en tot cas, què ha passat.
Senyor Mas.
No, la seva informació és errònia. Sí que s'ha acceptat i, evidentment, s'estan desenvolupant ara tots els plecs per utilitzar aquesta subvenció per, evidentment, el seu objectiu, que és promoure l'ocupació a Sitges.
Gràcies. Continuem.
M'havien comentat doncs que hi havia hagut problemes a l'acceptació. Si no és el cas, doncs ho felicito. Molt millor així, evidentment. Segona, hi ha un veí que ens demana per què han tret una marquesina del bus del carrer de la Devesa, al costat dels Mossos. Voldrien saber si estan fent algun tipus d'acció, si és una cosa puntual o quin és el motiu pel qual hi ha aquests canvis.
Senyor Mercè.
Bé, s'ha tret perquè allà amb l'empresa que Transport Ciutat Condal té donada el tema de publicitat dels mupis i a més també té que posar les marquesines, en aquests moments té que acabar de posar totes les marquesines a Sitges i llavors pues, quan aquest tema era més precís pel mal temps que pot aguarir-se allà a l'Aigua Dolç, que en aquest moment a davant d'on està els molins, que realment allà pues, realment ni pujava ni baixava ningú per els tíquets del transport que ens havia donat a la gent que pujava i baixava allà. I clar, que aquella pues, no feia res. I després en vam treure una altra que està davant d'on estan els Mossos d'Esquadra, que passava el mateix. Vale? Ni pugen ni baixen. Llavors aquestes dues parades estem replantejant-les. El dia 24 teníem una reunió amb Transport Ciutat Condal per aquest tema i el senyor Carles Herrero, que és el responsable, pues ens l'ha plaçada per després de Setmana Santa. I això és el que hi ha. Vale?
Gràcies.
Per tant, si entenc bé, de moment estan anul·lades aquestes...
L'estem negociant si realment es tornarem a ser allà mateix, aquestes parades, o les canviarem o les pugem, perquè no puja ni baixa ningú. Tenim aquell tema que estem preparant del bus a la demanda, amb el qual ja hem posat els anclatges, i llavors pues, haurà d'anar millor alguna modificació d'alguna parada, per això ho dic. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies, doncs demanem que amb els veïns, perquè justament ens ha arribat a través dels veïns del barri de les Cases Noves aquesta petició, doncs qualsevol decisió que es prengui sigui comunicada degudament en tota la zona, perquè ara ells tenen la certesa de que ha caigut aquesta parada i per tant no hi ha marquesina. Per tant, per desmentir-ho, demanem al govern que informi degudament i per tant
la parada,
comuniqui.
Senyor Ricard, la parada no s'ha tret, l'únic que s'ha tret és la marquesina. Cuidado,
Bueno, és el que li... No, això li pregunto.
Hi ha llocs que tampoc hi ha marquesina, Vull dir, tenim també a la plaça de les Proelles tampoc hi ha marquesina. Hi ha molts llocs que hi ha marquesina,
Evidentment, dir, però quan...
No hem tret la parada, ni molt menys,
Quan hi ha un servei i hi ha determinades condicions, sí. Quan es treuen s'ha d'explicar.
Bueno, però és que les condicions de pujar i baixar hi són igualment. No, l'únic que se li ha tret és el dret de sentar-se, si es té que sentar allà, res més, Vull dir que, i a més és momentàniament,
Més preguntes?
Depèn del col·lectiu, pot ser important el fet de seure's. Tercera pregunta, voldrien saber quantes demandes, queixes han rebut del síndic de Greuges i quantes a hores d'ara han estat contestades.
Li farem arribar per escrit, però jo diria que les del síndic estan totes contestades. De totes maneres, li farem arribar.
Sabem que la setmana passada un tècnic municipal havia d'anar al parc de bombers voluntaris per valorar l'estat de les instal·lacions. Voldríem saber si es va fer aquesta reunió amb el tècnic i què se'n va treure d'aquesta reunió, si hi ha algun tipus de pressupost, si s'ha plantejat algun tipus de terminis, algun tipus d'actuacions que ara reparar, a rehabilitar, a condicionar doncs la seu dels bombers voluntaris.
Sí, el senyor Valentín Alonso, que és el tècnic d'aquesta casa, doncs va anar a veure in situ el parc de bombers, ha fet el llistat de les necessitats que tenen dels canvis o de la rehabilitació que han de fer i en aquest moment està fent una valoració del cost. Però de totes maneres teníem aproximadament un cost, però us el farem arribar quan tinguem el definitiu. Gràcies.
Suposo que dins d'aquestes reparacions també hi ha el tema de les plaques solars del sostre que estan tombades des de fa molt de temps, entenc que estarien dins. Una de les preguntes que faríem, amb l'interès que tenim, perquè els vam anar a visitar, és saber quines converses hi ha hagut des del darrer ple, en el qual la regidora Lluís va dir que estaven pendents d'acabar de veure la relació que acabava passant amb els bombers, la situació, tots aquells interrogants que s'havien obert amb els bombers que havien estat aquí a la sala. Vam anar a parlar amb ells i voldríem saber, a partir del ple, què més s'ha treballat amb ells, què més s'ha parlat amb ells i quines opcions se'ls donen de cara a futur respecte a les instal·lacions, la possibilitat de moure'ls d'allà. Bé, una miqueta quines són el camí a seguir a partir d'ara.
Bé, la consideració del canvi es va aprovar, ara s'estudiarà, es va aprovar inicialment, ara s'estudiarà a veure quines possibilitats hi han. I després en respecte al parc, com bé li dic, també les plaques solars també es tindran en consideració, vull dir, tots els canvis que hi hagin necessaris. I en quant no ho ha anomenat, però li dic, el tema de la subvenció, doncs també estem esperant que ens donin el vistiplau per poder tramitar-ho. Gràcies.
Afegeixo una qüestió i és que tenim pendent, com vam parlar precisament ahir a la reunió de govern, la trobada amb bombers voluntaris per començar a pensar, com que el parc s'ha fet petit, si hem de pensar en un trasllat i tal com ens vam comprometre a debatre-ho amb ells, on podria ser aquest trasllat. També haig de dir que la direcció general, malgrat ser un cos de bombers voluntaris, com que també d'alguna manera depenen de la direcció general, en aquest cas de la Conselleria d'Interior, també la direcció general ens ha demanat de ser presents en aquestes converses. Per una raó, no perquè siguin els bombers professionals els que hagin de dir com han de fer les coses bombers voluntaris, sinó simplement perquè hi ha una direcció general que està per sobre, que és la que coordina els dos cossos. Recordem que és un sistema mixt, el sistema de bombers de Catalunya és mixt, professionals i voluntaris, i per tant ens coordinarem professionals, voluntaris, ajuntament i direcció general per iniciar aquestes converses d'aviam on pot ser, doncs, com ha de ser i on pot ser el trasllat del parc de bombers, si arribem a aquesta conclusió, que és el que està sobre la taula ara. Més qüestions.
En el document de compliment del pla de mandat del seu govern, que ara ensenyava, bé, no és ben bé aquest, és el que es va presentar directament a premsa, que m'he llegit amb deteniment, evidentment, parlen d'haver instituït el Premi Sitges Participa i parlen del Consell Local de Joves, a la pàgina 7. O jo m'he perdut o no està fet. Per tant, voldríem saber si és que tenen una previsió immediata de fer-ho o hi ha alguna cosa així. En tot cas,
S'ha perdut. S'ha perdut. Digo, m'he perdut o s'ha perdut.
Expliqui'm.
Explico. Això quan vam explicar la presentació de l'acompliment del pla de mandat, vam dir dues coses. Que en la comptabilització de les actuacions del pla de mandat s'incluïen les coses que estaven acabades i les que estaven en curs. Per què? Perquè n'hi havia que s'acomplirien immediatament. Per exemple, en citaré una perquè tinguem un exemple clar. Es parlava de Can Fals, d'aconseguir la cessió de Can Fals, del Miramar, del Patronat, etcètera, etcètera. Avui, per exemple, el pla de mandat el vam presentar a l'acompliment la setmana passada. Avui la Diputació de Barcelona, per unanimitat, ha aprovat la cessió de Can Fals al Consorci del Patrimoni de Sitges. Aquesta cessió estava treballant-se, però ja la incluíem com una previsió que podia ser. Doncs, evidentment, l'havíem comptabilitzat com a tal, com una acció feta. En canvi, inclou altres accions que estan acabades de fa mesos. Per exemple, una qüestió que el senyor Lluís Mercè sempre li agrada molt recordar, el Pont Domènec. El Pont Domènec està executat, acabat, i tothom el pot gaudir. No? És un exemple. I inclou les dues coses. El Premi Sitges Participa està en curs, penso que el senyor Molinar ho pot explicar, però penso que estàvem parlant del voltant de Sant Jordi, no? del lliurament. I el tema del Consell de Joves, això ho pot explicar la regidora, en vam estar parlant. Clar, Consell Municipal de Joves no s'ha creat, però sí que es va fer un tipus de fòrum, un tipus de, en l'elaboració del Pla Local de Joventut, i em sembla que ha sortit durant l'explicació, però ho podeu concretar més, que es va considerar que sí que és un Consell Local de Joventut com a tal, com el que podem tenir al cap, però que s'havia doncs, desenvolupat una eina semblant o similar o que podia ser equitativa a el que era el Consell de Joves. De totes maneres, si voleu puntualitzar alguna cosa, regidors... Senyor Moliner.
Home, no és que s'hagi perdut, és que el Premi Sitges Participa es va crear, es van fer les bases i ara falta celebrar-ho. També jo li vull comentar una cosa, és a dir, la regidoria de participació no és la regidoria d'Hisenda o la regidoria de Som els que som. Llavors s'ha prioritzat aquests darrers mesos, per no dir aquest darrer any, el pressupost participatiu. I per tant, nosaltres ara vam crear-lo, vam posar la idea, la vam escriure i ara convocarem el premi, però l'últim que falta és convocar-lo. No és que, o sigui, la idea és bona, està convocada, hi ha les bases publicades i ara el convocarem. Però s'ha prioritzat aquest darrer any pels serveis de participació ciutadana els pressupostos participatius.
Gràcies, senyora Rossell, si voleu afegir algun comentari.
Sí, bueno, una mica va amb la línia que ha explicat, però... A veure, el tema del Consell de Joves, evidentment la intenció és poder-lo acabar fent, però sí que és veritat que la valoració tècnica que s'havia fet del Consell tal com funcionava antigament no havia sigut gaire bona. Es comentava doncs, que al final doncs, hi havia més presència de representació de diferents partits polítics que realment presència de joves. Per tant, el que hem estat fent és buscar, com deia el senyor Batlle, una fórmula en la qual poguéssim realment fer el que ens interessa, que és reunir representació de joves de diversos sectors per poder doncs, col·laborar i treballar amb els diversos projectes. D'això s'anomena els corresponsals, que de fet està al pla de mandat, però si volen una mica els hi puc fer arribar per escrit el que és el disseny del projecte aquest de corresponsals. Els corresponsals es basa doncs, en una selecció, bueno, una representació de diversos joves de l'ESO que s'ha anat a buscar a través dels instituts i els quals estan participant amb la dinamitzadora juvenil un cop al mes reunint-se i aportant diverses propostes. La idea és consolidar aquesta estructura de corresponsals i anar convertint això en el que seria doncs, el Consell de Joves. Una mica amb aquesta idea, no? Volem que sigui realment un consell on hi hagi representats els joves. I aquesta és la idea. Per tant, sí que és cert que està en curs.
Gràcies. Senyor Carvicente, té la paraula per continuar.
Gràcies, senyor alcalde. Per tant, no anava tan perdut. Està la feina fent-se, diuen.
Jo ho deia, però que feia vostè.
D'aquella manera, però jo quan llegeixo i dic una cosa està feta, digui'm tiquismiquis, però crec que està feta, no que s'està fent.
Però recordo que la Junta de Portaveus ho vaig explicar, i vaig dir, el que trobaran aquí amb una...
El que llegiran els ciutadans és una cosa escrita concreta. Per tant, no ho veiem de la mateixa manera. Tot és explicar-se, suposo.
Suposo.
Una altra pregunta. Quines accions s'han realitzat respecte a la construcció de l'Escola Agnès de Sitges una vegada han estat inclosos en els pressupostos de la Generalitat doncs els diners per tirar-la endavant?
Sí, en aquest sentit estem pendents ara d'una trobada amb la Direcció General de Centres Públics. També haig de dir que fa setmanes que la tenim demanada i estem esperant la cita perquè concretem exactament de calendari d'execució. Però ara mateix, a dia d'avui, encara no tenim la visita. El dia, diguem, el dia donat.
Com no pot ser d'altra manera, i fins i tot em poso al seu costat en aquest tema de l'Escola Agnès de Sitges, quan crec que més d'un grup d'aquí del consistori, crec que ens hi hem de posar per tirar endavant. És un moment molt delicat que ho fem ara o no ho tirarem endavant. L'AMPA també ho està reclamant d'una manera molt clara. Per tant, veure-ho amb un document com el pla de mandat d'aquesta manera també els hi crea nerviosisme perquè diuen, bé, i ara què? Quin és el pròxim pas? Per tant, aquesta conversa que s'ha de tenir amb la Direcció General, crec que estaria molt bé que l'AMPA hi pogués ser, altres representants hi poguessin ser perquè veiessin fins a quin punt hi ha la situació del territori, que com bé sabem no es veu de la mateixa manera quan es viu a casa que quan es viu des de la Direcció General. Per tant, els reforço a poder tirar endavant aquesta reunió ràpidament, perquè sincerament crec que estem en un clau. O ara desbloquegem aquest tema o podem estar molt de temps amb aquest tema tancat.
Sí, respecte al que deia del que recull el document de compliment del pla de mandat, ho especifica, el que s'ha avançat en aquest àmbit a la construcció de l'ACNES no és precisament la construcció, sinó aconseguir que en el pressupost de la Generalitat hi figuri la partida de 4,2, em sembla que és, 4,2 milions d'euros per la seva construcció.
Segueixo?
Sí, sí, endavant, endavant.
Una altra pregunta. Voldríem saber, respecte al mercat municipal, en més d'una ocasió en aquest ple havia demanat quan es giraven les quotes als paradistes, perquè fèiem mesos que estaven aturades i veiem com ho solucionarem això, que els paradistes, quan es trobin de cop i volta, doncs que arribin totes aquestes quotes pendents, com gestionarà, en aquest cas, el govern aquest pla de pagaments. Doncs ara estic assabentat que s'han començat a girar i s'han començat a girar d'una manera ràpida, regular, i per tant voldríem saber quins pactes s'han arribat amb els paradistes i com s'ha arribat, perquè entenem que pot ser delicat. Em vaig trobar amb la situació viva i presencial d'un moment on es portaven aquestes quotes perquè siguessin acceptades, aquests girs, hi havia la presència de la policia municipal en aquell moment, i la veritat, això estem parlant de dimecres, aquest passat dimecres, es van donar les situacions una mica delicades, desagradables. Per tant, voldria saber com s'ha pactat bé amb els paradistes aquesta nova, el nou gir i la regularització d'aquestes quotes per veure que estan ben convingudes i s'han entès les parts, i per tant hem d'esperar que tot arribi a bon port.
Senyor Mas. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Senyor Vicente, repassi la informació que li fem arribar, perquè precisament aquest pla de pagaments ja els vam fer arribar en el seu dia quan ho van demanar anteriorment i ja està escrit. Miri ja les dates que van sortint i són les dates que aniran rebent. El que diu de la policia bàsicament és que administrativament l'Ajuntament ha de notificar quan realment la persona que se l'envia no recull la notificació, que és el que ha passat. Els periodistes no han recollit la notificació, nosaltres hem enviat la policia per notificar-ho, senzillament.
Gràcies.
Doncs senzillament li dic això. Justament trobar-me en aquella situació crec que no és la millor manera ni la millor imatge que podíem donar com a institució ni com a mercat municipal, i per això demanava no la concreció dels fets, sinó com s'havia arribat a pactar amb aquestes persones, perquè evidentment aquella imatge crec que no és bona per part nostra, per part de la institució. Per tant, li demanava, si és així i aquí tenim una situació delicada, com es planteja perquè la situació no s'esbronqui més i no vagi en una situació més delicada, que crec que és l'interès de tots.
Senyor Mas.
No, m'agradaria preguntar-li com notificaria vostè.
Jo, senyor Mas, si m'ho pregunta a mi directament, jo hagués anat directament al mercat i aquella situació l'hagués encarat directament. Jo, com a regidor. Com a regidor, i en tot cas com a alcalde. Perquè aquella situació em va semblar molt fora de lloc. Vostè m'ha dit com ho solucionaria abans d'arribar a una situació com aquesta, i jo hi hagués anat personalment.
El calendari el té vostè, el tenen ells, el té tothom. Està absolutament pactat des de fa molts mesos. Les liquidacions van sortint segons el calendari previst. Si, el mateix procés administratiu, si un no vol rebre la notificació, doncs l'administració ha de fer alguna cosa per notificar-ho, que és pur i simplement enviar un funcionari, que en aquest cas és la policia, a notificar-ho oficialment, res més.
I què és l'habitual, el que està prescrit, no aquí, a tot arreu. Aquí a tot arreu. Alguna qüestió més?
Vostès sabran, jo crec que no és la manera, però si vostès estan tan convençuts, veurem els resultats. Vuitena, hem pogut saber que s'ha requerit a l'Ajuntament que presenti la corresponent justificació de despesa en relació a l'adaptació d'obra i equipament de la masia de Can Milà, i que ha calgut una pròrroga, i aquí sí que tinc els documents que així ho acrediten, i voldrien saber si s'ha justificat ja, si està pendent o com està aquesta situació de la masia de Can Milà.
Senyor Garrigó.
Efectivament, s'ha demanat una pròrroga, l'Agència de Turisme ho ha justificat correctament i ara l'Ajuntament ho està tramitant.
Gràcies.
Per tant, estem dintre els tràmits i no esperar cap situació una incidència, ho entenc. Hi ha unes dues darreres preguntes que m'han demanat que l'Associació de Veïns de la Zona de Platges de les Botigues les faci en nom seu i per tant les llegiré literalment com me les han fet arribar. La primera seria, fa alguns mesos la regidora d'Ensenyament va anunciar que es demanaria a la Generalitat una paritat escolar a l'hora de sol·licitar col·legi entre els nens dels nuclis de Garraf i Botigues respecte als nens de Castelldefels, per escollir algun col·legi dins el terme de Castelldefels, és clar. Fa poc ha acabat el termini d'inscripció i no hi ha hagut novetat respecte a altres anys anteriors. La pregunta és com està el tema i per què no hi ha hagut solució aquest any.
Senyor Lluís.
Bé, nosaltres, vull dir, el Batlle també m'acompanyava i la tècnica d'ensenyament vam anar a l'àrea de territori on han de fer aquesta gestió. Vam demanar-ho i ens van dir que mirarien doncs, de tramitar a veure quina possibilitat hi havia, tot i que ja ens van dir que les dificultats vull dir que seria difícil. El que el senyor, bueno, totes les persones que estan a les botigues, el que volen i que crec que els hi aniria perfecte és que poguessin tenir una puntuació igual que tenen els nens i nenes aquí a la vila per poder triar Escola Castelldefels. Això no vol dir que no vagin a Escola Castelldefels i que puguin fer la inscripció, el que no poden és triar l'escola. De totes maneres, si vostès recordaran, també vam fer una moció, la vam enviar, aquesta moció de fet no ens ha sigut contestada i bé, jo crec que és una de les coses doncs, que s'ha d'insistir que hi hagi en aquest consistori en endavant per poder assumir i assolir aquesta petició dels veïns. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Certament hi ha camí a recórrer perquè amb aquest tema estem encallats i per tant cal posar-s'hi. I la darrera pregunta, que també ve de l'Associació de Veïns de la Zona de les Platges de les Botigues, que diu: ens ha arribat a les nostres oïdes que el nombre de treballadors que aquest estiu faran neteja a totes les platges de Sitges serà de 6, entenc 6 persones. La pregunta és, serà possible mantenir la neteja de les platges de les botigues Garraf i Sitges en la seva totalitat amb 4.790 metres de platja amb 6 treballadors?
Senyor Garrigó.
Bé, a data d'avui han entrat contractats 6 persones, 6 peons i un xòfer que estaran treballant fins al dia 15 del mes proper. Normalment, en condicions normals, es fa dos blocs, uns que entren abans de Setmana Santa, 6 operaris i un conductor, i 6 operaris més i un altre conductor que entren a partir de l'1 de juny. Nosaltres hem tramitat només aquests 15 dies i, segons la sol·licitud de la regidoria de platges, suposo que està en tràmit el tema de la contractació de la resta de personal. A data d'avui només li puc dir que el tenim contractat fins al dia 15.
Però la pregunta, el que inquieta suposo l'Associació de Veïns és si es cobrirà totes les platges o no. I, evidentment l'interès és que estiguin les platges cobertes, netes, com sempre, totes les del terme municipal. Clar, està clar.
En definitiva seran en condicions normals, són 6 treballadors d'ara fins al mes de juny, 12 fins a finals d'octubre i setembre i 2 xòfers, més les 3 de plantilla de la brigada pròpia de platges. El que sí que és cert que en aquests moments s'està treballant per poder-los contractar.
Alguna pregunta més que diuen? No? Molt bé, moltíssimes gràcies a tots els grups municipals. S'aixeca la sessió i donem la paraula al públic per si algú vol fer alguna intervenció. Recordin que s'han d'identificar si representen una entitat o una associació, ho han de dir. Tenen 5 minuts per a la seva intervenció. Primer les faran totes vostès i després contestarem totes les qüestions que vostès vulguin, també totes seguides de cop després. Si volen aixecar la mà, hi ha un micròfon i el anirem a fer córrer. Un segon, tenim el micro? Un momentet, que esperem que portin el micròfon perquè tothom pugui sentir.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Jo volia saber si és de llei que, per exemple, al carrer San Francisco hi ha un bar a sota casa meva precisament que hi ha tauletes sobre la cera. Aquella cera és estreta. I a part d'això, la setmana passada em van posar una altra taula arrambada a la vorera del carrer. O sigui, que hi havia tres taules. No sé si algú li va fer treure la taula del carrer. I llavors què hem fet? Pues si la taula de l'esquerra hi ha dues cadires, a la dreta n'hi ha quatre. I nosaltres tenim que baixar, tant si plou com si no, tenim que baixar de la cera perquè els senyors tenen aquestes taules. Jo no sé si això està permès. Gràcies.
Bona nit. Soc en Jordi Galindo, membre de l'Associació de Veïns i Veïnes de la zona platja de les Botigues. Bueno, en primer lloc, manifestar el que ha dit el senyor Batlle, el nostre interès amb el projecte de centre cívic. Manifestar que estem treballant amb les propostes perquè posar-les amb el senyor enginyer en el moment que els contactem. Després, en segon lloc, també esperar que el tema de l'afectació del carrer Ferrocarril, que sembla que va ben encarrilat, valga la paraula, la seva aprovació provisional es pugui portar a terme el abans possible i que totes les accions i processos que s'estan fent pues, vagin amb tot l'interès que jo espero de la regidoria sobre el tema. I en tercer lloc, pregar que el programa que ens ha dit el senyor regidor de Via Pública es porti a terme i realment el túnel de Vallbona pues, pugui complir els plaços del dia 9. Ho esperem amb molta cura. I també que Via Pública tingui molt en compte la reconducció que es produirà precisament a partir del desdoblament del túnel en quant un augment que serà, i sobretot amb aquestes dates i sobretot a l'estiu, un augment molt considerable de tràfic, amb el qual ja fa pocs dies hem tingut unes reunions amb els que estem implicats, com són la nostra zona platja i la zona del Vall del Ratpenat i Vallbona, suposo que són conscients i ja ho saben. Vam tenir unes reunions en les quals es van decidir dintre de la competència municipal, però ja sabem que hi ha després el tema de carreteres de Generalitat, però el que hi ha dintre de la competència municipal amb el, diguem, el tècnic de Via Pública, el senyor Òscar Villas, es van acordar una sèrie d'actuacions que es tenien que, perquè siguin positives, es portin a terme conjuntament amb l'obertura dels desdoblaments. Tot això penso que ha de coincidir perquè no hi hagi la problemàtica que es pot produir a partir d'aquell moment. Bé, i finalment tinc una pregunta per al regidor de Platges, el senyor Garrigó, i és que estem en aquest moment a les portes de la temporada i hem constatat que durant aquests dies s'estan ubicant una sèrie de guinguetes que estranyament veiem que no s'adapten al pla d'usos municipal en quan es va quedar sobre això. Llavors això, aquesta estranyesa que ens porta a dir si hi ha alguna informació que no tenim i que si li preguem al regidor que en tot cas les pogués fer arribar per justificar el fet de que no s'estigui adaptant a la normativa la ubicació d'aquestes guinguetes. Res més, moltíssimes gràcies i bona nit.
Molt bona nit. Senyent-me el paper. Avui els he dut un escrit resum de la trajectòria i dels treballs de la taula del tercer sector, de la qual alguns de vostès ajuden, altres hi participen, i altres es veu que deuen tindre algun dubte estratosfèric, així ho diu aquí. Els volia deixar la bústia personal de la recepció, però he fet tard, tinc la mà tonta i no els podien sobrar tots. Però com que crec que s'ho mereixen, perquè per això estan aquí per representar el poble, i a vegades no es mereixen les meves crítiques exabruptes, avui els hi porto. Em permet, si us plau, que continuï sense tindre... No sé què li passa a la mà esquerra, i mira que sóc d'esquerra, jo, però algú li va malament a l'esquerra. Em podria repartir això, si us plau, si és amable? Hi ha els noms. De tota manera, els invito a implicar-se, a no ser intervencionistes i a complir les verdaderes necessitats i realitats dels ciutadans. Nosaltres no practiquem l'almoina, no practiquem tampoc la caritat. Nosaltres practiquem les relacions humanes i el treball compromès. Siguin compromesos amb la ciutadania que els manté a la poltrona. Moltes gràcies.
Més intervencions? Si hi ha alguna intervenció més?
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, membre de l'agrupació i portaveu de l'agrupació de lectors Fem Sitges i presidenta de l'Associació de Veïns de Garraf. En principi, volia fer una qüestió del que s'ha debatut aquí en aquest ple, sobretot de la pròrroga d'Endesa, d'aquesta contractació de lo que és la companyia d'electricitat del municipi, de les quotes que deu pagar anualment. Volem saber de què es tracta aquesta pròrroga, amb quines condicions s'ha dut a terme aquesta pròrroga, perquè hem cregut que no han donat cap especificació. L'oposició tampoc ha preguntat les condicions d'aquesta pròrroga i són partides molt importants del pressupost. Creiem que amb aquesta transparència que sempre s'omple la boca de que tenen, creiem que realment la transparència és dir les condicions de les contractacions, de les pròrrogues, etc., al ciutadà. Aquestes condicions, si són tan bones, que ens diguessin el preu quilowatt hora que han aconseguit amb aquesta nova pròrroga. Després també voldríem fer una demanda en la qual creiem que l'estructura municipal és suficientment àmplia i diguéssim forta com per respondre a les demandes dels ciutadans amb l'excel·lència que paga i que es mereix. En l'últim ple vam demanar per quin motiu hi havia en el pressupost d'ingressos 2 milions d'euros més en el pressupost del 2015 en un increment del valor del terra de característiques urbanes. Ens van dir que ens ho contestarien per escrit i no hem rebut resposta. Per tant, creiem que amb tota l'estructura municipal que el ciutadà paga hauria de tindre el compromís de respondre a temps i a aquestes preguntes que els ciutadans qüestionen a cada ple o a cada LOH, etc. Per una altra banda, també hi ha una aclaració d'aquest model que ha sortit a debat, el model 3+2. D'estudiants i equiparar-nos a Europa, etc. etc. Bé, creiem que com a ciutadans el model 3+2 és més car pel ciutadà. Això ho sap tothom perquè els màsters són més cars que no pas la carrera en si mateix. Per una altra banda, informar-se bé, sobretot els que debaten aquestes qüestions, perquè realment a Alemanya no funciona el 3+2, funciona el 4+1 i a més tampoc acaben els estudiants, tampoc acaben abans tampoc accedeixen al mercat laboral abans, sinó posterior, perquè el batxillerat és un any més que el nostre. Per tant, en principi, totes aquestes informacions ens agradaria que estiguessin ben contrastades quan s'es posen amb contundència amb una moció. Per una altra banda, també es parla molt del pressupost participatiu, de l'èxit del qual, i és cert, totes aquestes coses donen un apropament a la ciutadania en les seves demandes, però també ens agradaria el pressupost del manteniment, el pressupost del manteniment de les coses que ja estan, que són dels ciutadans i que es degraden dia a dia. Abans hem parlat de Can Fals. El rusc, vamos, és que jo no sé si passen alguna vegada per allà a fer alguna reunió, però és que el sostre cau. O sigui, hi ha un forat que cauen els cubells d'aigua plens quan plou una mica en condicions. Allò és una degradació d'un local públic, d'un local nostre, i allò no el mantenen. Per tant, realment creiem que ja no només s'ha de tindre un pressupost participatiu, sinó de manteniment, perquè si no es mantenen les coses que es van fent, aleshores no traiem res de bo de tot el patrimoni del ciutadà. Són uns danys estructurals que ja veurem el que costa de tornar-los a posar a puestos, segurament molt més cars que si s'hagués tingut en compte en el seu moment. Després, en aquest local ja li faran a l'ús que es convingui, que si l'obren per això, que si l'obren per l'altre, però el que està clar és que és un local públic dels ciutadans i que està absolutament degradat. Després, amb la qüestió del mercat municipal i tota la quota que realment han anat a perseguir els policies per no sé quins terminis que els paradistes tenen que pagar, tal i qual, bé, a nosaltres ens ha sorprès aquesta, no sé, presència policial per cobrar una quota amb un paradista del mercat municipal, quan realment no tenim clar que a les terrasses il·legals funcioni igual, o en l'oci nocturn amb horaris fora de norma, o per exemple en el Top Manta. O sigui, no sabem per què en unes coses funciona amb una persecució eficient i amb d'altres que toquen molt el dia a dia del ciutadà i dels comerços, queda brilla per la seva absència. En definitiva, era una mica la puntualització que volíem fer i bé, i res més. Bona nit.
Sí, no sé. ¿Alguna qüestió més?
Sí. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Luis López. Soy presidente de la EUC de Valpineda y miembro de la agrupación FEM Sitges. Primero vamos a empezar por Sitges de las personas, el eslogan que ustedes tienen. En el pleno pasado, igualmente que la señora Cristina, me dijeron que me enviarían por escrito la facturación de los 45 metros cúbicos del alcantarillado. Sé que Correos funciona mal, pero tan mal que un mes esperando a que llegue me cuesta creerlo. Luego me gustaría saber cuántos ingresos tienen ustedes por la propaganda que se pone en las paradas de los buses. Luego, también ustedes alardean en el plan de cumplimiento de mandato que han cumplido el 85% de los objetivos. Es un poco penoso de que un mes antes de que se vaya a acabar la legislatura hayan contratado las 8 vacantes de los agentes de policía. 4 años han tardado en la contratación. ¿Qué pasa con las vacantes todavía que existen? Jardineros, administrativos, etcétera. Tampoco hablan del aumento del 32% del agua el año pasado y de su grandioso plan de ajuste que habían puesto, que no lo han cumplido, gracias a Dios que lo han cumplido, pero podían poner que no lo cumplieron por la presión ciudadana para bajar los impuestos. Gracias. Buenas noches.
¿Alguna cuestión más? ¿No? Comencem doncs a contestant al senyor Luis López, l'última intervenció, representant de Vallpineda. El tema del 32% de l'aigua ja li vam contestar l'últim ple, ja no hi tornarem. El tema del pla just també va sortir. El tema dels vacants de la policia local li contesta la senyora Villalluís.
Bé, jo quan vaig arribar a la regidoria, aquestes vacants ja hi eren, es podien fer l'oposició, però hi van haver una sèrie de dificultats i es van haver de traçar. I va ser el mes de desembre, quan això, doncs, novembre-desembre ho vam posar en marxa i es va poder fer doncs, la convocatòria com cal i així ens ha sigut que ara el mes de febrer doncs, han pogut entrar. Per cert que estem molt contents d'aquests agents que han entrat perquè crec que també dintre de tot el moviment de la policia local ens han donat un aire nou, un aire important que tant els que han entrat nous com els que tenim, que per mi són uns grans professionals, doncs estan treballant coordinadament i estan molt contents tots ells. Gràcies.
Gràcies. Sí, respecte al tema que ha demanat els ingressos per la publicitat del bus de les parades, ho haurà de demanar per escrit. Jo em vaig comprometre a l'anterior ple, és veritat, no els hi hem fet arribar pel que veig. El tema que preguntaven dels majors ingressos sobre el tema del valor del sòl, de característiques urbanes, els 2 milions d'euros, li farem arribar perquè així em vaig comprometre, però com que vostès en aquest moment seran agrupació de lectors, o això diuen, i per tant no tenen representació municipal, tota la resta hauran de fer com qualsevol ciutadà i demanar-ho per escrit. I per tant demanin per escrit que volen aquests ingressos de propaganda del bus i se li farà arribar per escrit, contestant. Mentrestant no són un grup municipal i per tant no tenen accés directe demanant. Contesto la senyora Cristina Martínez. El tema de la pròrroga d'Endesa. Li contesta el senyor Lluís Mercè.
El dia 29 de gener del 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català de Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d'electricitat destinats a les entitats locals de Catalunya a membres del Consorci Expedient 2012-01. L'empresa Endesa Energia Sau, havent-se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013, amb una durada d'un any des de l'1 d'abril del 2013 fins al 31 de març de 2014. La relació de preus unitaris que tot seguit es detallen, estan aquí. No negocia l'Ajuntament, negocia l'associació, el consorci, que tal com diu aquí, i nosaltres ens adherim a aquest perquè és el millor preu que traguem, perquè són tots els ajuntaments de Catalunya que fan per al consorci, i llavors els ens locals ens adherim amb aquesta perquè és un preu unitari per tot Catalunya. I llavors un millor preu, que està aquí el quilovatio, no hi ha un, no, hi ha 33 quilovatios diferents, hombre. Ja, mira, si lo quiere ya se lo regalo. Hombre, está. Hombre, pensé que aquí vamos a hacer un tete a tete o qué? Cuando quiera un debate lo hacemos,
No hi ha debat, no hi ha debat, aquí només es respon, no hi ha debat.
Es verdad, que no está quilovatio. Quiere que se lo cante todo, mira si hay páginas con los números, ¿vale?
És un dictamen que quan s'aprovi l'acte la podrà consultar directament. Avui s'ha debatut al ple. Vostès no són grup municipal, és lògic, no tenen el dictamen. Quan ho siguin, algun dia, doncs ja el tindran. Però mentrestant no han d'esperar que s'aprovi l'acte. Més qüestions preguntava. Bé, la resta que ha comentat la senyora Cristina Martínez com a presidenta de Garraf ha sigut posicionaments, ha donat la seva opinió sobre el model universitari, sobre el tema del top manta, l'oci nocturn... El tema del sostre local, que vostè comentava. Miri, vostè diu que la gran deixadesa, que no fan res, com aquests diners que paguem tots i que no sabem on van a parar, ja ens la sabem, la seva cançó, ens la sabem perfectament. El que passa és que el RUSC, no sé com dir-ho, l'avaria, o el problema que té el sostre implica, segons el criteri dels tècnics municipals, que no és una gotera qualsevol. No sé si ha estat mai vostè al RUSC i ha estat a la part de dalt. A dalt hi ha una plaça pública. Si s'ha de fer la intervenció suposa no fer el sostre, sinó fer el sostre i la plaça pública nova, perquè és un problema estructural. Aleshores, a nivell pressupostari, ens ho hem estat mirant, és veritat que hi ha hagut diverses vegades que els tècnics han anat a mirar-ho, hem provat diverses solucions, que no han funcionat, i ara el que s'hauria de plantejar és fer la plaça pública per fer el sostre nou del RUSC. I aquesta és l'última, diguem, valoració o l'última opinió que ens han donat els tècnics. Per tant, no és un tema de que hi ha una gotera i que allò està molt malament, sinó que realment el que ens hem de plantejar és que fer això. Fer el RUSC nou, el sostre nou, per fer la plaça pública nova. Aquest és el criteri tècnic que ens han donat. Senyor Carles Nicolàs, el tema del resum, bueno, el tema de la taula del tercer sector que vostè ha explicat, ha fet un resum de les actuacions, ens ho ha lliurat i pel que veig, a part de lliurar-nos el resum, també ens ha portat uns díptics amb les cooperatives que ha creat la taula del tercer sector o que ha impulsat la taula del tercer sector, perquè tots els regidors tinguin coneixement que a part de la tasca també directament social i d'atenció a les persones que fa la taula, també fan una tasca d'acompanyament a crear en aquest cas cooperatives perquè puguin donar feina, sortida laboral, sortida també social a persones que passen dificultats. Bé, cadascú, com que ja ho teniu, ja ho podeu veure. Senyor Galindo, el tema de la guingueta que vostè deia que li preocupava, senyor Garrigó, li contesta.
Gràcies, senyor Galindo. Anem a fer una mica de resum perquè vegi com ha anat tot el tema. A part de barallar-me dia sí dia també amb el Departament, el Servei de Costes de la Generalitat, perquè ens donin la resolució definitiva perquè l'activitat econòmica que desenvolupa temporalment a les platges sigui realitat, cada vegada aquesta resolució arriba més tard i amb més complicació. Li comento que el que és a botigues sí que es compleix. El que passa que hi ha una petita modificació. Sí que és cert que en el seu moment es van comprometre una sèrie de xiringuitos que es muntarien al mig, tal com preveu la resolució, que si vol li faig arribar, no hi ha cap problema. Hi ha hagut un petit problema tècnic en el sentit que, per exemple, a l'altitud nord, a l'hora de muntar s'ha trobat que no estava en condicions. Hem tingut una reunió amb l'Associació de Platges per intentar trobar una solució. Una solució perquè puguin muntar més endintre, més cap a la platja, més cap al mar, no tan a prop del que és el passeig. El que sí que hem parlat amb l'associació, que si no hi ha cap possibilitat tècnica, més que tècnica serà qüestió de portar una màquina i fer un moviment de sorra, la instal·lació de les guinguetes que estiguin a prop del passeig, és a dir, a prop dels veïns, compliran estrictament el contracte, és a dir, no es podran fer activitats musicals extres ni activitats que no estiguin regulades dintre del mateix contracte. De totes maneres, estem treballant per intentar donar una solució tècnica, això vol dir invertir diners, perquè aquestes guinguetes puguin estar més endintre perquè no tinguin problemes ni molèsties en aquest sentit amb els veïns. Intentarem d'arribar a el que és doncs que tothom estigui més o menys content sense que ningú molesti un amb l'altre. En aquest sentit. Jo li faré arribar, si vol li dono ara mateix, no hi ha cap problema, jo li donaré després, no pateixi, aquesta resolució on veu que veritablement les guinguetes es poden instal·lar el que és al costat del passeig i això preveu que puguin tindre un satèl·lit a baix o instal·lar-se a baix sense tindre cap tipus de satèl·lit. Jo això li faré servir entregar quan acabem, cap problema.
Un aclariment, el tema del satèl·lit vol dir una sucursal de la guingueta, vol dir...
Sí. Perdó, sí. Sí. Són 20 metres quadrats només, vull dir, no, gràcies.
Senyor Galindo, també preguntava vostè pel túnel de Vallbona, ja li hem comentat el tema dels terminis i a la reunió que vam tenir, que ens vam reunir l'associació de la platja, que hi havia també Ratpenat, hi havia també, qui més hi havia? També hi havia el tècnic municipal, les regidories competents, vam estar parlant del tema de la com quedaria la mobilitat de la zona un cop oberta. Recordin això, que el 9 d'abril s'obrirà el pas, però no estarà l'obra acabada. Caldrà urbanitzar la part que queda als desguassos, la rotonda, etc. I tot i amb això tenim agendada ja una visita a la direcció general per parlar de la part de sobre, la rotonda d'accés a Ratpenat, que continuarem insistint amb la direcció general perquè facin l'obra a dalt. Ho sabem. Ja tenim data agendada amb la direcció general, el dia 8 d'abril, senyor Mercè, per parlar-ne, i ja saben que ens acompanyarà una representació veïnal. Ho tenim present. El tema del carrer Ferrocarril, el tema del pla parcial, senyora Elena Redondo, si vol contestar.
Sí, gràcies.
Pla parcial no, perdó, modificació puntual.
Sí, la modificació
puntual
del pla general a l'àmbit del carrer Ferrocarril. Bé, vam just aprovar inicialment a l'últim ple, amb els temps, a poc temps que ens queda, intentarem fer l'aprovació provisional a veure si arribem. Ja li he comentat que cada dia som menys, però jo personalment faré el seguiment fins al darrer dia a veure si som a temps pel ple d'abril, doncs poder-lo aprovar. I com a bona notícia dir-li que, per exemple, allò que estàvem comentant sempre de la carretera de la desafectació a la carretera 246, finalment ha estat aprovat definitivament per part de la Generalitat de Catalunya, amb el que, com que volem que ens passi el mateix que els ha passat amb ells, doncs intentarem que també es pugui portar a terme aquesta aprovació definitiva. Gràcies.
Gràcies, senyora Lina Redondo. I pel tema del centre cívic que comentava vostè, senyor Galindo, efectivament jo vaig parlar amb la presidenta de l'Associació de Veïns i em sembla que l'enginyer ja s'hi ha posat en contacte per començar a parlar de com vostès imaginen que ha de ser aquest centre cívic, quins espais hauria de tenir, quin tipus d'activitats hi podien cloure, perquè abans de dissenyar-lo tinguem en compte l'opinió dels veïns. I penso que ens quedava una cosa per contestar, que era de la senyora Rosa Rosell, el tema de les tauletes que li preocupen molt de la terrassa sobre la vorera del carrer Sant Francesc. Li contesta el senyor Mas.
Sí, senyora Rosa. La interpretació que els tècnics fan de l'ordenança de terrasses, que data del 2008-2009, o sigui, fa ja molts anys, és que quan un carrer està tallat a la circulació, es considera vianant, per exemple, no? Es considera només pels vianants. Llavors, en aquest cas, el que sí que no pot passar mai és que estigui les tauletes i puguin passar cotxes. Això sí que no pot passar. Si hi ha les tauletes, hauria de ser en moments, i així és com hauria d'estar autoritzat, que els cotxes no passen. Per tant, la circulació pel mig del carrer és totalment peatonal. No, poden passar en aquells moments pel centre del carrer. Sí. No, la del mig del carrer no està autoritzada, evidentment. No. La del mig del carrer no està autoritzada, evidentment.
Sisplau, que com que no hi ha debat, si ho volen acabar d'aclarir-ho vostès, ho poden aclarir ara. Moltes gràcies a tothom. Molt bona nit. Fins la pròxima.